Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimecres 22 de març, després de la moció de censura fracassada. Avui Vox ha perdut una altra batalla. El Constitucional li ha tombat el recurs que havia presentat contra la llei de l'eutanàsia. I no només ha perdut aquesta nova guerra contra qualsevol mesura que pugui semblar una mica progressista, sinó que, a més, ha aconseguit una cosa que fa just uns mesos semblava completament impossible, que els membres del tribunal es posin d'acord en una decisió, no al 100%, però gairebé. Per tant, com dèiem, doble estocada en un sol dia, totes dues esperades, això sí, però fracassos al capdavall. Sobre la llei en si, Vox havia presentat un recurs que pràcticament era una esmena a la totalitat. El seu argument principal, òbviament, era que anava contra el dret a la vida, però al seu moment, ara fa prop de 2 anys, el líder de Vox, Santiago Abascal, ho justificava així.
En vez de preocuparse por proteger a los más débiles, se les abandona y se abre la puerta de par en par al homicidio legal, al horror disfrazado de compasión. La ley de eutanasia es una derrota de la civilización y es una victoria de la cultura de la muerte, de quienes creen que hay unas vidas más dignas que otras, de quienes creen que no debe dedicarse recursos a paliar el dolor de los que más sufren, de quienes prefieren una solución final, tan cruel como inhumana.
Ja ho heu sentit. Un homicidi legal, l'horror disfressat de compassió, una victòria de la cultura de la mort, un concepte que encara no he acabat d'entendre, i també algunes perles més. Evidentment que aquesta hauria de ser l'última opció i també que s'han de posar tots els recursos possibles perquè ningú arribi a aquest punt. El que passa és que sembla que els membres de Vox no són conscients que en molts casos el patiment és insalvable i em refereixo tant al mal físic com també al mental. De fet, si ho recordeu, fa uns mesos aquí al No ho sé vam parlar amb la filla d'un home que havia demanat l'eutanàsia per una depressió molt llarga i que va ser incapaç de superar i a qui li van concedir aquest dret. M'imagino que ni Abascal ni tampoc cap dels seus socis de partit han tingut algú proper, algú a qui estimessin de debò, que hagi hagut de passar per aquesta situació de patiment extrem. És aquesta mania de voler passar per sobre de la llibertat individual, de voler suposadament protegir la ciutadania d'una elecció lliure, com també passa amb l'avortament. Potser és que no han entès que aprovar aquestes lleis no significa ni haver d'avortar obligatòriament, ni tampoc haver de demanar l'eutanàsia obligatòriament. Si volen que facin campanya en contra, que demanin als seus votants que no s'hi acullin, que critiquin el govern si no destina prou recursos en cures pal·liatives, però que no decideixin ells pels altres. Els hauria de quedar clar, i ara ha quedat clar també amb aquesta decisió del Constitucional, que no necessitem la seva protecció. Ara passen 3 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... No hi ha hagut sorpreses, el Congrés ha tombat la moció de censura de Vox a Pedro Sánchez, el no a la candidatura de Ramon Tamames s'ha imposat per una gran majoria. De fet, avui el candidat de l'ultradreta ha insistit a comparar la situació política i també la crispació actual amb la d'abans de la Guerra Civil.
Porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin, atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece, creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez peores, las del 36 incluso.
Però això no és tot. Tamames també ha atacat el feminisme. De fet, atribueix al moviment l'augment de les violacions.
Utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido.
I ha topat amb Pedro Sánchez per totes aquestes al·lusions i també per encapçalar una moció fracassada de l'extrema dreta. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fins al punt que Sánchez li ha dit que gràcies a la moció encara més es demostra que no hi ha cap altra majoria alternativa.
Ni hay candidato a presidir el gobierno, ni hay gobierno posible, ni hay un programa de gobierno, salvo el retroceso.
Han topat per tot, sobretot amb la història, i en un moment que Tamames li recrimina a Pedro Sánchez que es parli tant de feixisme i Vox. Diu que no ho són tant.
¿Por qué tanta mención de la palabra fascista? Pueden llamarlos neoconservadores, pueden llamarlo elitista.
I Catalunya un altre cop com a recurs.
Catalunya, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España. Es la mejor definición. Y naturalmente tiene un futuro, pero tiene un futuro que no es el de Waterloo. Waterloo fue una derrota.
Pedro Sánchez avui li ha retret a Ramon Tamames que menys tingui el Congrés quan intenta donar lliçons sobre què s'ha de parlar i què no. El candidat s'ha queixat que els debats no poden ser tan llargs i que el govern espanyol no pot parlar del que vulgui, sinó només del que se li pregunta.
Per la seva banda, el PP ha acabat el debat criticant que tothom ha intentat fer propaganda excepte ells. Cuca Gamarra fins i tot ha dit que el resultat de la votació no respon a l'Espanya actual.
Este es el resultado de la España que controla Pedro Sánchez, pero la España real, sin duda, dentro de poco podrá votar su moción de censura en las urnas.
Una de les protagonistes de la moció de censura ha estat la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha aprofitat per reivindicar-se. D'aquí a 10 dies anunciarà la seva candidatura a la presidència amb la plataforma electoral Sumar. A hores d'ara, un dels interrogants és saber si Podem s'integrarà o no aquesta coalició de partits. També des de Madrid, Roger Perciba.
Yolanda Díaz passa a l'ofensiva i demana als dirigents de Podem que s'afanyin a decidir si volen formar part de Sumar. En declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, Díaz diu que una negativa per part de Podem seria difícil d'explicar als votants perquè els projectes d'uns i altres són coincidents.
Si lo que nos une, estamos de acuerdo, es el proyecto de país, no hay nada que justifique el no caminar juntos.
La ministra i líder de Podem, Irene Montero, no es mulla. Diu que el projecte de Díaz és atractiu, però no confirma si aniran a la presentació de la seva candidatura.
El partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo.
A Podem parlen de fer primàries, però Yolanda Díaz també ho diu. El desacord de fons és l'estructura de la coalició i les quotes de poder. Díaz voldria un acord amb Podem després de les eleccions del 28 de maig, però Podem tem que el resultat a les urnes puguin condicionar la seva capacitat de pressió.
I tot això a les portes d'un nou cicle electoral a l'Estat i quan falten dos mesos per les eleccions municipals, Xavier García Albiol anirà a judici per la instal·lació d'unes antenes telefòniques sense llicència quan era alcalde de Badalona. Segons els estatuts del Partit Popular, l'obertura del judici oral podria apartar-lo de la cursa per les eleccions del maig. Això sí, després del partit deixant clar que no tenen intenció de fer-ho. En un vídeo a les xarxes socials, el candidat popular s'espolsa les responsabilitats i atribueix la decisió dels jutges a la precampanya electoral.
Toda esta información es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo, que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales. A mí todas estas cuestiones os puedo garantizar que no me van a distraer de lo verdaderamente importante, y lo importante es seguir trabajando para provocar ese cambio tan necesario en Badalona.
La decisió del jutge s'ha sabut després que la Fiscalia li hagi demanat 2 anys i 10 mesos de presó i 10 anys més d'inhabilitació, l'acusant d'instal·lar aquestes antenes de manera irregular, sense pagar impostos, en una comissaria de la Guàrdia Urbana de Badalona, a Giró.
Les antenes van funcionar fins que l'empresa les va retirar voluntàriament l'any 2018. El jutge acusa Albiol de prevaricació continuada en l'àmbit urbanístic i ambiental. Assegura que, tot i que coneixia la situació irregular de les antenes i també les queixes d'un sindicat policial amb qui es va arribar a reunir, no va fer cap pas per retirar-les. Albiol ho nega, diu que ell no tenia res a veure amb la instal·lació perquè era de vacances.
En unes circumstàncies que son imposibles, porque dicen por un lado pues que yo tuve información el mes de agosto del año 2012, cuando yo el mes de agosto del año 2012 estaba de vacaciones y con la alcaldía delegada.
A Madrid el PSOE ha fet bandera del cas per desgastar Alberto Núñez Feijóo i han demanat que la parti de les municipals a Gènova, però han passat la pilota del paper català que ja ha descartat aplicar uns estatuts, si més no ambigus. Es limiten a dir que el Comitè de Drets i Garanties del partit podrà determinar la suspensió en condicional en funció de les circumstàncies i només en casos de corrupció. Al carrer Urgell de Barcelona Barcelona, però interpreten que se'l jutjarà per un tema purament administratiu.
I a banda d'això, incertesa també sobre el futur a la direcció de la Guàrdia Civil. La directora del cos, Maria Gàmez, ha plegat i ho ha fet després que s'hagi sabut la imputació del seu marit en un suposat cas de corrupció a Andalusia. Gàmez diu que marxa per motius personals.
És una decisió difícil, però la única possible per alcançar dos objectius que per a mi són irrenunciables. Proteger a mi família i proteger a la Guàrdia Civil. Tomo esta decisió per principis, per honestitat i per responsabilitat.
El ministre de l'Interior desvincula la dimissió dels casos de corrupció que esquitxen la Guàrdia Civil i posa la mà al foc per Gámez, Pep Tormos.
Fernando Grande Marlaska diu que Maria Gámez és un exemple de decència i assegura que ha estat la millor directora que ha tingut la Guàrdia Civil en tota la seva història.
Lamento esta renuncia, pero la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad, de lealtad a unos principios que evidentemente comparto y de decencia democrática que debe extenderse a todos los ámbitos de la vida pública española.
La seva substituta serà Mercedes González, l'actual delegada del govern espanyol a Madrid.
4 minuts per 3 quarts de 9, ho dèiem també en començar, el Constitucional ha tombat el recurs de Vox i ha avalat la llei de l'eutanàsia. El tribunal considera que és un text perfectament legal i desactiva d'aquesta manera l'intent de l'extrema dreta per derogar-lo. Ara el Constitucional encara té sobre la taula, però, un recurs del Partit Popular, però tenint en compte la contundència dels magistrats, tot apunta que tampoc prosperarà. Avui els jutges han votat gairebé tots en sintonia. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, per primera vegada en molt temps s'han trencat els dos blocs que condicionen les últimes decisions del Constitucional. Només s'han desmarcat dos jutges. El Tribunal considera que la llei de l'eutanàsia és legal i que és perfectament compatible amb la Constitució. De fet, els magistrats admeten el dret de les persones a decidir lliurement al moment de morir si el seu estat de salut és incapacitant o especialment crític. Amb el recurs, Vox posava en dubte tota la llei i especialment els articles que defineixen qui pot demanar ajuda per morir. Ara, però, té llum verda la llei de l'eutanàsia, un dels grans temes pendents que el Constitucional tenia al calaix. De fet, el nou president del Tribunal, de tendència progressista, ha volgut fer via des de principis d'any amb els temes més calents, com per exemple la llei de l'avortament.
AstraZeneca instal·larà a Barcelona el seu centre més gran de recerca i d'innovació d'Europa. La farmacèutica ho acaba de presentar en un acte a la Torre Glòries. En els propers 5 anys invertirà 800 milions d'euros. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha qualificat d'apostes sense precedents.
És, de fet, en termes quantitatius, aquesta és la inversió més gran en recerca i desenvolupament de la història de Catalunya. La inversió estrangera més important.
Al centre s'investigaran tractaments per malalties que encara no en tenen. Anem cap allà, Laia Colomer.
Sí, és un pas més enllà del centre que la farmacèutica va obrir l'any passat també a Barcelona per investigar fàrmacs per malalties rares. En aquest cas s'obre el ventall i també es faran estudis i assaigs clínics, sobretot per tractaments contra el càncer, malalties del cor, respiratòries i en vacunes. El cap de la divisió d'AstraZeneca a Barcelona, Gonzalo de Miquel, diu que es farà ciència en benefici de tot el món.
No solo aumentaremos el número de estudios clínicos, sino que yo creo que haremos estudios en fases más tempranas, en fases más relevantes. Esto permitirá que avancemos la ciencia y la medicina desde aquí, en España, para el mundo.
Una aposta important per la ciutat de Barcelona que AstraZeneca ha presentat a bombo i plateret des de la Torre Glòries. Recordem que en els propers 5 anys crearà 1.000 llocs de treball.
I mentrestant, l'Agència Europea de Medicaments podria donar llum verda definitivament a la vacuna d'Ipre contra el Covid d'aquí a menys d'un mes. Després d'haver-ne avaluat l'eficàcia durant més d'un any, aquesta setmana han començat a revisar l'autorització perquè es pugui vendre a tot el continent.
Segons els resultats dels assajos clínics, la vacuna de la farmacèutica catalana és altament efectiva com a dosi de record. De fet, l'estiu passat, la Comissió Europea ja va acordar comprar-ne 250 milions de dosis. La propera reunió del comitè, que ha de decidir si n'aprova la comercialització, és la setmana que ve i la següent d'aquí un mes.
I atenció, aquesta dada, Tarragona és una de les ciutats europees on es consumeix més cocaïna. Ho assegura un estudi de l'Observatori Europeu contra les Drogues, que ha analitzat les aigües residuals d'un centenar de ciutats d'aquest continent. Tarragona és la segona de la llista, darrere d'Anvers, a Bèlgica. Ara bé, això sí, l'informe no hi apareixen dades, per exemple, ni de França, ni tampoc del Regne Unit. Les repassem totes en aquest informe, també de la Laia Colomer.
Cocaïna. Tarragona és la segona ciutat de les més de 100 analitzades amb més presència de cocaïna en aigües residuals i apareixen més de 1.600 mil·ligrams per cada 1.000 habitants al dia. És gairebé el triple que Barcelona, que és la 14a ciutat. Lleida és la 8a.
Cannabis.
Barcelona és la 3a ciutat de la llista amb més consum de cannabis, només per darrere de Ginebra i Amsterdam. Lleida és la 19a i Tarragona la 20a.
Metamfetamina.
L'informe també confirma un creixement del seu consum a Europa, sobretot a l'est, en ciutats com Praga, però Barcelona comença a treure cap, és la 14a ciutat de la llista.
La resta.
El consum d'amfetamina i MDMA a Europa es manté estable. En el cas de l'amfetamina, cap ciutat del país apareix en el rànquing de les 20 primeres. De l'MDMA, Barcelona és la 9a.
Per cert, que el 70% dels joves creuen que és més perjudicial consumir alcohol i tabac que no pas cannabis. Ho diu, en aquest cas, un informe de la Fundació FAT Joventut, finançat pel govern espanyol. Segons aquest estudi, els joves saben molt bé quins són els riscos de consumir cannabis, però els assumeixen a canvi dels beneficis que diuen que reben.
La Fundació diu que s'està consolidant i normalitzant el consum de cannabis entre els joves, malgrat els riscos que comporta. Els nois i noies prioritzen divertir-se, relaxar-se i experimentar en grup i no donen importància als problemes legals que els pot comportar el consum, així com els danys per la salut amb problemes mentals. La Fundació recorda que s'ha de treballar per regular l'ús terapèutic i lúdic del cannabis, com ja han fet altres països.
Avui en parlarem de tot en temps de tertúlia i analitzarem també aquestes dades amb Mireia Ventura, és coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, que és una entitat que està especialitzada en l'anàlisi de drogues en espais d'oci. Passa un minut de 3:15. Els Mossos creuen que la manipulació del sistema elèctric és la causa de l'incendi en un edifici de Rubí on han mort 3 persones, tot i que la investigació encara està oberta. Segons ha pogut saber RAC1, ara mateix aquesta és la hipòtesi principal. La resta de veïns passaran avui la nit fora de casa, Benet Iñigo.
El foc ha començat justament a prop del quadre elèctric de l'edifici situat a l'entrada del bloc del carrer Saragossa. El cap de l'operatiu dels bombers, Josep Colàs, ha explicat que les víctimes han inhalat fum quan han sortit dels seus habitatges.
L'incendi estava situat just a la sortida de l'edifici. Primer ha impedit que ningú, si ho pretenia, pogués sortir, i després des d'aquí ha anat repartint el fum per tots els pisos. Principalment als passadissos, al forat de l'ascensor, a les escales. Les víctimes les hem trobat fora de casa seva.
En canvi, els veïns que s'han quedat dins del seu pis n'han sortit pràcticament il·lesos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, recorda que, en cas de foc, el millor és tancar les portes.
En situacions d'emergència, i en aquest cas doncs, la necessitat, en una majoria de casos, doncs, haver-se de confinar, de tancar, quan hi ha aquestes situacions.
L'Ajuntament de Rubí ha decretat 3 dies de dol i donarà allotjament a una quinzena de persones. Les altres dormiran a casa d'amics o familiars fins que puguin tornar a casa seva, probablement d'aquí uns dies.
Més coses per a Aragonès. Aposta per fer més classes d'educació sexoafectiva a les escoles per prevenir les agressions sexuals entre menors. El president avisa que, si no, els joves només tenen la pornografia com a referència.
Però amb una mirada més llarga, cal fer tot el contrari del que l'extrema dreta ens ha estat demanant en aquest Parlament. Cal que hi hagi educació sexoafectiva a les escoles, evidentment, perquè si no hi ha educació sexoafectiva, l'única educació que tenen és l'accés a uns continguts digitals que poden donar una imatge distorsionada a la realitat. I per això fem el programa Coeduca't, perquè s'eduqui en matèria sexoafectiva i ho seguirem fent, evidentment.
Ho deia avui al Parlament responent a una pregunta de Vox. I per cert que les denúncies per delictes sexuals comesos per menors de 14 anys s'han duplicat des del 2015. Són dades de la Conselleria de Drets Socials que publica el periòdico. La majoria de denúncies a nens s'han reduït, però la violència sexual, a través de xarxes socials, de violacions o també de tocaments, ha crescut un 94% en els últims 7 anys. Aquests nens no arriben als jutjats perquè, com hem dit aquestes darreres setmanes, són inimputables. I a Alacant, precisament, la policia ha detingut 2 nois per violar, en aquest cas, una nena de 14 anys als lavabos d'un supermercat. Els agressors tenen 22 anys.
La menor estava sola a la botiga quan els 2 nois la van agredir. Després la van amenaçar amb un ganivet i se la van endur al castell de Santa Bàrbara. Allà la van tornar a violar. En les properes hores els detinguts passaran a mans del jutge.
I a Palma, el jutge ha condemnat a 10 anys de presó un guàrdia civil que va abusar de 2 menors després d'oferir-los diners.
Un dels nens de 17 anys tenia una discapacitat, l'altre era de 15 anys. La gent de policia els va oferir regals i diners a canvi de sexe. Les trobades van començar el 2020 i es van repetir durant mesos.
Un grup de funcionaris de presons han ocupat avui el despatx del director de Brians 2 per exigir més personal. Asseguren que els necessiten per evitar més agressions per part d'interns que diuen que no paren de créixer.
Expliquen que l'any passat les agressions al personal van ser més de 1.200, per això han trencat les negociacions amb el govern, de qui reclamen un compromís immediat per incrementar la plantilla en 600 persones dedicades només a la vigilància en els propers 3 anys. La Generalitat estaria d'acord amb aquest nombre d'incorporacions, però no garanteix que es produeixin en aquest període.
I a Salamanca, la Guàrdia Civil ha reprès avui la recerca de l'excursionista de les Franqueses del Vallès, recordareu, desaparegut el 29 de desembre a la Serra de Béjar.
Els grups de rescat especial d'intervenció a la muntanya han tornat a sortir aprofitant que les condicions meteorològiques han millorat. José Antonio Martínez va desaparèixer mentre feia una ruta a peu i la Guàrdia Civil treballa amb la hipòtesi que va arribar al cim. No serà, això sí, una recerca com les que s'han fet fins ara, serà molt més minuciosa, es tracta d'una zona per on és molt difícil avançar perquè hi ha molta vegetació.
10 minuts i arribarem a les 9. El Parlament convalida per la mínima el decret de sequera que va aprovar el govern i que declara la situació d'excepcionalitat en més de 200 municipis. L'oposició fins a última hora ha amenaçat de tombar-lo. Al final, però, han facilitat que tiri endavant, tot i que es queixen que el govern no els està escoltant. Marc Martínez Amat.
El decret, recordem que posa límit a l'ús d'aigua, a l'agricultura i a la indústria i també al consum domèstic, amb un màxim de 230 litres diaris per cap, i preveu sancions als municipis que ho superin. Salvador Illa creu que caldria més inversions que no pas multes, i Pere Aragonès avisa que el decret és necessari per poder afrontar la situació.
No es tracta d'informar, es tracta de consensuar. Màxima disposició per ajudar, però deixi'm ser clar, amb nosaltres, així, no. Parlar sempre. Imposicions, cap.
Si aquest decret llei no és convalidat, les obres d'emergència que han de portar a terme ens locals per lluitar contra la sequera hauran d'esperar mesos. Nosaltres estem oberts a millorar-lo, però cal actuar ja.
Al final, el decret s'ha convalidat gràcies a les abstencions del PSC, Junts, la CUP i els Comuns. Tot i això, han forçat que ara es tramiti com a llei perquè el Parlament el pugui retocar. El govern està disposat a fer un nou decret per afegir les aportacions que faci l'oposició en la cimera de partits que Pere Aragonès ha convocat divendres de la setmana que ve per parlar de la sequera.
I encara al Parlament, la gira de Pere Aragonès per Sud-amèrica continua portant cua. Junts per Catalunya acusa el president de fer malbé la credibilitat del país a l'exterior i li demana que no faci el ridícul, unes crítiques a les quals s'assuma també bona part de l'oposició, com el Partit Popular, Ciutadans i Vox. El govern es defensa dient que ha fet més Aragonès que l'exconsellera de Junts, Victòria Alsina. Adrià Santasusagna.
L'oposició posa el focus a l'acció exterior del govern i sobretot Junts, que fins fa poc tenien la conselleria. Francesc de Dalmases creu que Aragonès ha fet el ridícul i el conseller Roger Torrent assegura que és al revés.
La gira del president Aragonès ha estat un desastre sense pal·liatius. Com a Esquerra facin el que vulguin, com a govern no ens avergonyeixin.
A l'etapa immediatament anterior al Departament d'Exteriors, que va provocar en un any i mig gairebé tantes reunions ministerials com en un viatge de 9 dies que ha fet el president Aragonès.
Crítica que també ha fet Alejandro Fernández del PP, en aquest cas resposta directa del president Aragonès defensant el viatge.
¿Puede usted viajar disfrazado de Napoleón y decir que su espíritu vive en usted, pero va a seguir sin ser usted el presidente o el jefe de Estado?
Vostès el que volen és que Catalunya no faci acció exterior. Mala notícia, en farem, i amb molta més intensitat.
Ciutadans i Vox també acusen Aragonès d'haver anat a Sud-amèrica a perdre el temps.
I encara en política, us ho ha avançat RAC1, la CUP posa la directa i reclama explicacions al govern pels canvis interns als Mossos. El partit ha registrat una bateria de preguntes perquè el conseller d'Interior expliqui tots els detalls d'aquests canvis. El diputat Xavier Pellicer exigeix més mesures per posar fi a l'opacitat dins el cos.
El que demanem és que es posi ja en marxa la fiscalització a la Comissaria General d'Informació a través dels informes que han de presentar a la Comissió de Matèries Reservades. El que demanem també és que es posin en marxa tot de mesures per aturar amb les identificacions per perfil racial. El que demanem també és que hi hagi el compromís ja públic i les mesures que s'hagin aplicat per deixar d'utilitzar mecanismes antidisturbis com el carrusel o els projectils de foam més lesius.
Els copaires reclamen que siguin més ambiciosos i també que toquin l'arrel dels problemes del cos. D'altra banda, el primer estudi dels pics de contaminació a la petroquímica de Tarragona conclou que el 2% de les mostres de tot un any van superar els valors màxims de referència. Això sí, no diu quins van ser aquests episodis amb puntes de contaminació a l'aire. Des de Tarragona, Esteve Giral.
L'informe, fet per la Universitat Rovira i Virgili per encàrrec del sector químic, ha analitzat per primer cop els pics de contaminació d'un dels components orgànics volàtils més tòxics i cancerígens, l'U3, butadiè. Els pics de contaminació per aquest hidrocarbur van superar el valor de referència a nivell internacional en el 2% de totes les mostres de tot un any. El delegat de la Generalitat de Tarragona, Àngel Xifré.
El fons és transmetre tranquil·litat a tota la població que viu aquesta zona. De fet,
la preocupació social hi és.
L'estudi no ha fet públics quins van ser els episodis amb els pics més alts de contaminació, quan van durar ni els valors màxims que es van assolir. El sector químic respon que no hi ha cap lloc al món on es mesuri amb tantes dades la qualitat de l'aire al voltant d'una indústria i assegura que s'ha demostrat, un cop més, que la població pot estar tranquil·la a Tarragona.
I a tot això, la Unió Europea vol obligar els fabricants a reparar gratuïtament els electrodomèstics fins a 10 anys després que s'hagin comprat. És una mesura que busca ampliar la cobertura que dona la garantia del producte i també, de retruc, facilitar un estalvi mediambiental amb l'eliminació de milions de tones de residus. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
La Comissió Europea vol que el consumidor tingui garantit el dret a poder reparar un electrodomèstic entre 5 i 10 anys després de la compra inicial. Entre els productes inclouen neveres, rentadores, rentaplats, aspiradores, pantalles electròniques o assecadores. Més endavant s'hi afegirien mòbils i tauletes. La mesura busca un triple estalvi. D'entrada, pels consumidors, a qui s'amplia la cobertura legal que inclou la garantia, també hi guanyen les empreses, ja que els sortiria més a compte reparar un producte que entregar-li un de nou al client. I a més, la mesura tindria un fort impacte mediambiental, ja que es podrien estalviar fins a 35 milions de tones de residus. L'eurocomissari de Justícia, Didier Reinders, ha explicat la manera com es podrà fer.
Hi haurà un formulari europeu que facilitarà que el consumidor compari els serveis de reparació. Es podrà triar quins serveis i empreses hi ha disponibles per reparar el producte, els preus, la cobertura legal, les ofertes per substituir-lo, i en base a això podrà escollir què li surt més a compte.
La mesura s'ha de discutir ara amb el Parlament Europeu i els 27 països, però podria entrar en vigor d'aquí un o dos anys.
4 minuts per les 9, encara a l'exterior. Als Estats Units, la Reserva Federal opta pel camí del mig i apuja els tipus d'interès un 0,25%. S'especulava que ho podia fer mig punt, però finalment els deixa, doncs, el 5% enmig de totes aquestes turbulències al sector financer.
És l'escalada més forta des del 2007. La Reserva Federal ha apostat per fer un pas més en l'intent de controlar la inflació, que està situada al 6%. Els seus responsables asseguren que els bancs es mantenen sòlids i que la inflació ara mateix és el problema més greu de l'economia. A Europa, recordem, el Banc Central Europeu va apostar la setmana passada per continuar pujant els tipus un 0,5%.
I mentrestant, el Banc d'Espanya avisa que el preu del cistell de consum no ha tocat sostre. De fet, ha revisat a l'alça el seu últim pronòstic del desembre pel que fa a la inflació dels aliments.
L'ha pujat 4 punts i passa del 7,8 al 12,2%. Tot plegat, quan ara mateix el preu dels aliments ja és un 14% més car, segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística de la setmana passada. Pel que fa a la dada general d'inflació, el Banc d'Espanya la rebaixa més d'un punt, fins al 3,7%. La institució també avisa de tensions financeres de cara al futur.
I encara en clau econòmica, Seat tanca el 2022 amb 68 milions d'euros de benefici. D'aquesta manera, s'allunya dels més de 200 milions de pèrdues que va acumular el 2021, sobretot per la crisi dels semiconductors.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'automobilística assegura que mantindrà els llocs de treball a la planta de Martorell, Montse Martí.
Tot i l'aposta clara de l'automobilística per Cupra, que ha de liderar l'electrificació de la companyia, el conseller delegat de Seat i Cupra, Wyan Griffiths, assegura que la planta de Martorell serà clau per la marca i promet mantenir els llocs de treball després del pla d'ajust que va presentar l'any passat i que suposa la sortida de més de 1.000 treballadors.
I think that shows...
Això demostra la nostra previsió estratègica. Tot i això, la nostra prioritat és la de mantenir els llocs de treball a Martorell, a Barcelona, no reduir els llocs de treball. Les accions que vam prendre van ser bàsicament per estar segurs.
On the safe side.
Seat ha guanyat 68 milions d'euros aquest 2022 i va signar el segon millor any pel que fa a facturació dels seus 73 anys d'història. No perquè hagi venut més cotxes, sinó perquè n'ha venut més de Cupra, que valen més diners. Rosalia serà la nova imatge de Cupra, per cert.
I parlant ara de treballadors, hem d'explicar també que els professors associats de les universitats avisen de més mobilitzacions i de vagues si la seva situació no millora. Aquesta tarda s'han manifestat per exigir mesures que reverteixin la seva precarietat. El punt de trobada ha estat a la plaça Universitat Ana Salvador.
Els manifestants denuncien que cobren sous precaris d'entre 200 i 900 euros per fer la mateixa feina que fa professorat a temps complet. A més, tampoc creuen que la nova llei d'universitats millori la seva situació. La llei diu que han de treballar menys hores, però no preveu més finançament o un apujament de salaris. Ho ha explicat a RAC1 Núria Suero, associada i membre de l'Assemblea d'Associats de la UAB, que diu que la situació és crítica.
Clar, tot això fa, doncs, que ens trobem, el professorat associat, en un carreró sense sortida, no? Veiem que no tenim futur, només ens donen la sortida de l'exili, no? De marxar a l'estranger, doncs, a fer carrera acadèmica a l'estranger, o abandonar.
La manifestació ha acabat a 8:15 davant del Departament d'Universitats.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Llançarà una tarifa plana per veure pel·lícules als seus cinemes. Es posarà en marxa el mes que ve i permetrà anar a les sales de manera il·limitada, atenció, per menys de 16 euros al mes. És una iniciativa pionera a l'Estat que s'acosta d'alguna manera al model de les plataformes.
En espera de saber-ne els detalls, Cinesa ha informat que posarà en marxa dos models de subscripció. Un costarà 15,90 euros al mes i permetrà anar tantes vegades com es vulgui a qualsevol de les seves sales de cinema normals. També hi haurà una subscripció deluxe que costarà 18,90 euros i que permetrà l'accés il·limitat a les sales de luxe, que són les que tenen els seients reclinables. A Catalunya, Cinesa té 6 cinemes estàndards, 4 a Barcelona, un al Vallès i un al Maresme, i 2 cinemes de luxe, un a Gavà i un altre a l'Hospitalet.
I del cinema al teatre, perquè el Lliure estrena dimecres vinent el monòleg Tot el que passarà a partir d'ara. El muntatge està dirigit per Glòria Altimira i el protagonitza Nil Cardoner.
La peça del dramaturg Joan Iago tracta la malaltia i la mort d'un pare des del punt de vista d'un noi de 16 anys. L'adolescent s'enfronta a la pèrdua i la considera una injustícia. Ho explica el mateix Iago.
Un personatge, l'Eric, que interpreta magníficament el Nil Cardoner, que està a casa seva una nit i el veiem a soles, el veiem a soles amb el seu pensament, i de cop rep un missatge al mòbil del seu germà dient-li: si et vols acomiadar del pare, has de venir ara a l'hospital. I a partir d'aquí anem coneixent la història d'aquesta família, que han tingut un pare malalt durant molt de temps.
El muntatge es podrà veure fins al 16 d'abril al Lliure de Gràcia.
I en música, Bet Rodergues ha passat aquest matí pel món a RAC1, la cantant de Súria, i interpretarà el mític Dime aquest dissabte al Palau Sant Jordi. Serà a la Barcelona Eurovision Party. L'artista que va quedar finalista a la segona edició d'Operación Triunfo celebrarà els 20 anys de carrera i també de la famosa cançó que la va dur fins a Eurovisió.
Després de dues dècades, la cantant tornarà a cantar Dime. A l'entrevista ha reconegut que al principi va dubtar de fer-ho, però que recordava, perquè recordava el tema com una imposició, però que ara en té moltes ganes.
Vaig començar a adonar-me'n que aquesta proposta era heavy, que era una cosa important, que era el 20è aniversari i que tenien moltes, moltes ganes de que això passés. Llavors me'ls escolto i són tan insistents i tan bonics que m'acaben convencent, i llavors ja a finals del 2022 decideixo que ho faig. Doncs que 20 anys més tard torno a interpretar Dime a dalt d'un escenari.
La cantant va anar a Eurovisió amb només 21 anys, ha definit el tema com un himne, encara que ha recordat que mai ha estat el seu estil.
La gent, jo crec que no només no l'ha apartat i no l'ha oblidat, sinó que a la gent li encanta. I no sé si té a veure el fet de que jo no l'hagi cantat o no l'hagi inclòs en el repertori o hagi inclús, pues, això, sempre dit que no era el meu estil i tal, que això ha creat més cosa al voltant, més morbo, més, no ho sé, però dintre d'un cert món, a més, és un himne. O sigui, és una passada.
Això sí, deixa clar que no la inclourà als concerts de la gira.
I encara en música, Laura Pausini actuarà el 29 de gener, l'any que ve, al Palau Sant Jordi. Que tornen, ho farà dins la gira mundial per celebrar els 30 anys de carrera. Durant aquest temps ha publicat 13 àlbums i n'ha venut 75 milions de còpies. Les entrades pel concert de Barcelona es posen a la venda dissabte a partir de les 9 del matí. Les 9 i pràcticament 3 minuts, moment pels esports. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, Anna.
Continua l'allau d'informacions sobre el cas d'Enríquez Negreira, i fa només una estona que hem sabut que l'empresa de l'ex número 2 dels àrbitres va cobrar també del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Catalunya, de Biscaia i de Castella-La Manxa.
Sí, entre els anys 2016 i 2019, les del Comitè Català són factures de quantitats petites, de 890 euros la més gran, però les que l'empresa d'Enríquez Negreira, recordem, des 1095, va emetre al Comitè de Biscaia, van arribar fins als 20.000 euros en una ocasió. Tot plegat figura en els extractes comptables del cas, i ho ha explicat el periòdic. Això el dia que el Barça ha passat a l'atac precisament amb el cas, i ha presentat fins a 5 demandes contra periodistes i mitjans de comunicació que el club considera que han perjudicat la imatge de l'entitat. Demà presentarà 4 demandes més i encara n'està preparant unes altres 5.
I encara pel que fa al Barça, avui hem sabut que Pedri estarà unes setmanes més de baixa i està descartat pel clàssic de Copa del proper 5 d'abril.
El Canaris perdrà el partit de tornada de les semifinals que es jugarà al Camp Nou d'aquí a dues setmanes perquè encara en té per 3 o 4 més. Fa un mes que Pedri es va lesionar al partit d'anada de l'eliminatòria de l'Europa League contra el Manchester United i se l'esperava ja pel clàssic d'aquest passat diumenge, però una recaiguda li va impedir jugar i ara, tenint en compte que la situació de l'equip a la Lliga és prou bona, amb 12 punts de coixí al liderat de la Lliga, la premissa del cos tècnic és no tenir pressa amb el retorn del jugador.
Més enllà del futbol, en ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la tercera etapa de la Volta i se situa amb el mateix temps que l'eslové Primoz Roglic davant de la classificació general.
Sí, victòria del belga en l'etapa reina de la prova, que ara té empat entre els dos ciclistes, entre Evenepoel i Roglic, mentre que l'italià Enzo Ciccone, el guanyador de l'etapa d'ahir, es manté tercer a 19 segons.
I també acabem amb bàsquet perquè el Baxi Manresa s'ha classificat pels quarts de final de la Champions.
Els del Baxi s'han perdut d'un punt a la pista dels Reites de Lituània, 96-95, però han acabat passant com a segons de grup gràcies al bàsquet. A veure, ja estan a l'espera del sorteig per saber el seu rival als quarts. Mentrestant, tenim en joc des de les 8 el partit de la Joventut de Badalona, de l'Eurocup, a la pista del Venècia, partit al descans, 34-38 guanyen els badalonins, que ja estan classificats pels vuitens de final de la competició, però que lluiten encara pel liderat del seu grup. L'aconseguiran, el podrien aconseguir en l'última jornada, però depenent d'una punxada del Prometei Ucraïnès.
I ens hem deixat sense anar precisament, parlàvem de ciclisme, anar cap a la Molina, on s'ha acabat aquesta tercera etapa, amb qui l'ha seguit, que és l'enviat especial de RAC1 a la Volta. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit, si ho havia intentat en els dos primers dies, però ha estat en el tercer, quan Remco Evenepoel ha guanyat la seva primera etapa a la Volta. El seu equip, el Quick Step, ha endurit la cursa amb un bon ritme des del coll de la creueta, i Remco ha rematat la feina amb un parell d'atacs a la Molina.
Sabia que hi havia una última rampa abans del petit descens de la Molina. He decidit atacar fort allà i només en Primoz m'ha seguit la roda, però com que he vist que no em donava relleu, he pensat que potser no estava tan fort. Estava molt confiat en l'esprint i sabia que havia de sortir primer del revolt, no com ahir. És magnífic guanyar aquesta etapa.
Evenepoel es podria haver col·locat com a líder de la general, però ha decidit celebrar la victòria d'etapa abans de creuar la línia d'arribada. Ara té el mateix temps que Primoz Roglic, però l'eslové es manté al capdavant per les posicions de les dues primeres etapes. El tercer Ciccone, a 19 segons, i el millor català, Marc Soler, desè classificat a poc més d'un minut.
Gràcies, Gerard, i també gràcies, Oriol. Que vagi bé.
Bona nit. Bona nit.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral, com sempre. Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar més encara les temperatures?
Una miqueta...
Perquè avui déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, avui déu-n'hi-do, sobretot en comarques interiors. Ja hem tingut algunes màximes de fins a 26 graus, 25,9, de fet, al Priorat, a l'embassament de Siurana, però 25 a Seròs, al Segrià, 25 també a Artés, a la comarca del Bages, de 20 a 22, 23, 24 molts sectors de l'interior de Catalunya, però a la costa més frenades, ja ho dèiem ahir, que al litoral, tret del nord de la Costa Brava, on sí que hem sumat uns graus, doncs serien més baixes i serien molt, més semblants a les d'ahir, 16, 18, 19. En general és el que passarà demà, però sí que, és a dir, que tindrem temperatures molt semblants a aquestes que comentàvem ara, aquesta radiografia que fèiem termomètrica del dia d'avui,
sí.
Però sí que demà cap a les comarques del Pla de Lleida un parell, 3 graus sí que els notarem i serà més fàcil arribar o superar els 25 graus, puntualment 26-27 en aquests sectors de Ponent, tot plegat després d'una matinada amb temperatures doncs molt semblants a les d'avui. Pluja, no se n'espera un dia més. Núvols sí, més a la tarda que al matí, un matí amb força sol, potser alguns núvols baixos en punts de la costa, a la tarda, com ha passat avui, aniran arribant núvols prims que emblanquiraran el cel.
Molt bé, ho has dit això, eh? Emblanquinaran...
És que a vegades emblanquinaran el cel o entrenyinaran...
No, tu mateix t'ho has complicat,
pensa
però...
Que el verb entrenyinar... El verb entrenyinar... Hi ha alguns periodistes d'aquesta casa que malveten. No els agrada que els escrigui entrenyinar.
Costa, costa de dir. Va, Abel, que vagi
Vinga,
bé.
Fins després.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, 9 sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem. Comencem aquí la tertúlia del 9C d'aquest dimecres 22 de març. Aquí l'estudi amb el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés. Bona nit, Raimundo.
Hola, bona nit.
El Rafa López, sociòleg, exdiputat del Parlament. Bona nit, Rafa. T'has posat molt lluny avui, eh?
M'ho han dit, eh?
Ah, t'ho han dit.
Sí, sí.
Jo veig que aquest lloc no sé per què està vetat. No,
sí,
no, no us faig no, res, jo, no, si seieu aquí.
Segur que no dones ordres abans d'entrar.
No soc violenta.
Bueno.
Maria Vila, advocada, què tal? Com
Hola,
estàs, Maria?
Nit,
i des de Madrid ens acompanya també el Roger Pi de Cabanyes, delegat de l'escena a Madrid. Roger, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Has pogut descansar una mica després d'aquestes sessions maratonianes o què?
No gaire, ha sigut un... sobretot ahir va ser molt intens i molt llarg, però amb una sensació també de fons de que tot és un gran espectacle però una gran pèrdua de temps. És veritat que cada partit i cada formació han aprofitat de la seva manera aquesta moció de censura, però la sensació general que almenys m'emporto jo d'aquest debat és que era prescindible.
No adelantis encara esdeveniments. Ara de seguida hi entrarem a parlar i també escoltarem de nou algunes d'aquestes perles que ha deixat anar avui Ramon Tamames. Fem una pausa i de seguida l'escoltem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a plandereuperacion.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Un dia més i no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC1 presenta Tu diràs des de la volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la volta. Amb Aleix Parisé i la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. RAC1. El futur és la mobilitat sostenible. Per facilitar l'ús de vehicles elèctrics, ja hi ha disponibles més de 700 punts de recàrrega de la xarxa Andolla-Barcelona, una xarxa pública i àmplia que creixerà fins als 1.000 punts durant el 2023. El futur ja és present a barcelona.cat/Andolla, Ajuntament de Barcelona.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb el Betia. Simple. Clar, Helvetia.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
I arribarem a un quart de deu de la nit. Ara ho començava ja a descriure una mica el Roger Pi de Cabanyes, que és qui ha seguit per l'escena també aquesta moció de censura aquests dies al Congrés. Però hem de dir que, tot i que no hi ha hagut sorpreses amb aquesta moció de censura, sí que, com dèiem, Ramon Tamames ha deixat anar algunes perles, que si us sembla podem repassar-ne algunes ràpidament i després el Roger, la resta també, si n'heu trobat a faltar alguna de les moltes que ha dit, evidentment no les podem posar totes. Però, per exemple, sí que ha insistit a comparar la situació política i la crispació actual amb la que hi havia abans de la Guerra Civil.
Porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mítin. Atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece. Creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez peores, las del 36 incluso.
Això ha estat una, també ha atacat, com no, el feminisme i atenció amb el que ha dit sobre l'augment de les violacions.
Utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio, pero hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido.
Això, dues. Tamames també li ha recriminat a Pedro Sánchez que parlés tant de feixisme i de Vox i diu que no ho són tant.
Se puede decir que estamos en una situación de volver a los a las rutinas del año 36. El año 36, fascistas. ¿Por qué tanta mención de la palabra fascista? Pueden llamarlos neoconservadores, pueden llamarlo elitista. ¿Pero qué es eso? El régimen fascista.
I, per últim, sorpresa, eh? Catalunya ha estat un altre cop un dels recursos també que ha fet servir.
Catalunya, como decía Pau Gasol, es un pedazo de España. Es la mejor definición. Y naturalmente tiene un futuro, pero tiene un futuro que no es el de Waterloo. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense del periurbano.
És només una petita mostra, eh, del que ha deixat avui anar Ramon Tamames al Congrés. Roger, no sé si n'has trobat a faltar algun altre.
No, jo trobo un bon resum, eh? Més o menys ja hem vist el tarannà del personatge i qui és la persona que ens ha visitat al Congrés dels Diputats i també quina és la seva proposta. I el que és preocupant, i una mica ho apuntava Gabriel Rufián en el seu discurs, és que això entronca i d'alguna manera hi ha una part de l'electorat, potser del PP, que compra aquest tipus de discurs, que són potser un electorat més gran, perquè les hores en què s'ha vist televisat aquest debat és al matí d'entre setmana, però d'alguna manera que entronca amb un discurs de gent cansada amb la política, que veu que interpreta que els polítics són tots iguals, que el que s'està fent està molt més enllà del que s'hauria de fer, i per tant aquest és l'element preocupant, eh? Que aquest tipus de discurs vagi calant.
En aquest sentit, aprofitant això que deia el Roger, creieu que d'aquesta manera o amb aquesta lectura potser s'entén una miqueta més l'objectiu de Vox de fer aquesta moció de censura encapçalada per Tamames, o costa encara més d'entendre aquest moviment després de tot el que hem escoltat aquest dia i mig al Congrés, Maria?
Jo crec que una mica bé sí que els va, perquè els ha permès plantejar-se davant de la societat com, mira, són els que porten un senyor gran, entranyable per aquí, que les diu de l'alçada d'un campanar, però ells poden pensar que no, això és el que pensa la gent realment i això és el que és el sentir de tot l'Estat, i jo crec que els ha anat bé, els ha permès també quedar una mica com a moderats entre moltes cometes, estenent la mà al PP amb unes paraules dolces fins i tot, i sobretot per mi el tema és que tothom ha entrat a jugar amb això i que haurien pogut fer com va fer el PNB en el seu moment, en l'última moció, dir jo no penso donar ni un segon de glòria amb això, jo no penso participar d'aquest espectacle i cedeixo tots els minuts de la meva intervenció. Aquí tothom s'hi ha apuntat amb entusiasme, fins i tot diria, i bueno, ja ha estat un xou que ha durat dos dies on tothom ha pogut jugar el que volia, la seva capelleta. Altra cosa és que després socialment això tingui recorregut o que la gent li hagi interessat o que la gent li hagi desconnectat o no encara més de la política, però ells han complert el seu objectiu, crec.
Rafa, sí. Estàs d'acord o no amb la que diu la Maria?
Sí, sí, m'agafo una de les coses que ja ha dit, que jo crec que aquí hi havia un intent evident de Vox d'endolcir la seva posició. Perquè, clar, estem parlant d'una persona que va ser el pare de la Constitució. I jo crec que Vox pretenia alliberar-se d'aquestes arrels franquistes que té, evidentment, perquè molts dels seus dirigents provenen de la Falange, fins i tot.
Ha quedat clar això amb el discurs que s'ha...
Ha quedat clar. Jo crec que també ha fet guinyos, però també ha fet altres picadetes d'ull que a gent de Vox li poden no agradar. És a dir, a mi... El que passa amb el senyor Tamames és que em crea com una dissonància cognitiva. Perquè si mirem tot el que ha dit a les tertúlies, escolta, és un senyor que va dir que Espanya era un estat plurinacional, era una supermanació perquè era un estat plurinacional. Com això ara casa amb el que diu el Congrés dels Diputats? El que passa que el que diu el Congrés dels Diputats tenia la gent de Vox al costat. Llavors es sentia influït. És a dir, al final jo crec que ha estat una comèdia per part del Tamames, que volia ell fer doncs, la seva aportació personal a la política, no? Fins i tot amb un punt d'egocentrisme, i Vox el que volia era això. El que volia, per això agafo un altre cop el que deia, és que un senyor un pare de la transició que digués als polítics d'ara per qui no anem bé, bàsicament, el que volia, i intentar atrapar vots del Partit Popular. Li ha sortit bé? Jo crec que no. perquè tot plegat és molt complicat d'explicar i molt complicat d'assumir tot el que ha dit. Aquesta moció era necessària, sí, pel govern socialista. El govern socialista, és a dir, més enllà del que ha dit el senyor Tamames, ha fet el millor negoci de la seva vida. De què parlàvem fa 15 dies? De totes les desavinences que tenia el govern. La llei del CSI, del tema del Marroc, del tema de la llei de seguretat, de temes de qualsevol, la llei de famílies, la llei de trans, és a dir, totes les desavinences que tenia. I ha servit per què? Per canviar, per convocar eleccions anticipades, no? Per preparar la campanya de les eleccions properes. Llavors, el Pedro Sánchez ha sortit reforçadíssim, perquè ha tingut 1:40, fins i tot el senyor Tamames, ho ha dit, ha tingut mucho tiempo para hablar. No, no li agrada que es parli al Parlament, no li agrada que es parli, és molt curiós.
I després, 1:40, no. Una hora quaranta.
I després la senyora Yolanda Díaz ha anticipat el seu projecte de Sumar. Escolta, amb un discurs que per mi va estar dels més brillants que hi ha hagut, doncs ha avançat aquest 2 d'abril, l'ha avançat al Congrés dels Diputats, amb el qual tot és tan estrany. I tota la situació és tan estrany. Ha guanyat Vox. Jo tinc la sensació, veient com va la premsa de dretes, que no. Perquè, clar, aquí el problema és que té Vox i que tindran les properes eleccions és que la premsa de dretes, que és qui explica aquesta gent gran que parlava, que deia el Roger, no? que qui li explica les coses, doncs considera que no era necessària i que Vox doncs, li ha donat ales, per dir-ho d'alguna forma, al govern de l'Estat.
Raimundo.
És que, de fet, és el que ha passat. És a dir, qui ha guanyat és l'esquerra, que es trobava en una situació a la defensiva, absolutament, i ni tan sols que han pogut tirar a Abascal a parlar de no, que si els violadors al carrer, que si tal, és a dir, portarà ja l'artilleria pesada, i ni així. I per contra, ja no per una banda Sánchez o per una altra la Yolanda, no, tots dos junts. És a dir, que el que hi ha és un traspàs del centre polític a l'esquerra. Clarament, és a dir, quan la dreta estava mobilitzadíssima a totes les enquestes, això s'haurà de veure ara.
S'ha de veure les enquestes.
Sí, avui Pedro Sánchez ha dit que el resultat d'aquesta moció demostra que no hi ha una majoria alternativa a la que hi ha actualment.
Bueno, i que ja hi està, és que el PP ha estat ausent. És a dir, el problema del PP és que el PP no hauria d'haver fet el que ha fet.
A veure, Roger i després Rafa.
Sí, avui Moncloa estava, diguem, l'entorn del president espanyol estava molt contents perquè creuen que la moció mobilitzarà de cara a les eleccions del 28 de maig. Jo no sé si la moció mobilitza gaire, perquè a més saps que la política catalana va a un ritme molt ràpid i per tant que passem de pàgina ràpidament. I la prova ha estat que 10 minuts després de que Moncloa ens estigués dient això, hi havia Irene Montero al pati del Congrés, ja una altra vegada apuntant a les diferències que tenen amb Yolanda Díaz i que si s'han de fer unes primàries sí. I torna a la seva batalla. No? Però sí que crec que l'esquerra i el govern de coalició s'hauran fortit. O sigui, d'alguna manera han aconseguit cohesionar una altra vegada el govern. El discurs de Yolanda jo crec que va ser molt important en aquest sentit, perquè d'una banda va elogiar els ministres del PSOE i de Podem, a més va presentar la seva candidatura, que jo crec que és veritat el que diu Cuca Gamarra, que d'alguna manera es pot entendre que és la marca blanca del PSOE, no? La crítica jo crec que d'alguna manera li fa mal en aquest sentit, i a més va poder confrontar el seu projecte, com ara deia el Raimundo, el seu projecte amb un projecte de la dreta que s'assimila a dreta i ultradreta amb les paraules de Tamames i amb la imatge del que ha donat aquest debat. Però crec que sí, que el govern en surt enfortit i que cada un dels partits han aconseguit els seus objectius. Ara, el PP té una posició difícil, perquè és veritat que en el seu silenci s'hi amaga el fet que haurà de pactar amb Vox després d'aquestes eleccions autonòmiques i de cara a les generals. I aquí crec que hi ha una cosa en política espanyola que no s'entén, que és la covardia, no? El fet que no estiguis present als debats, que no vulguis afrontar la teva posició. És veritat que Rajoy utilitzava els silencis molt bé, però en el cas de Feijó jo crec que hauria d'haver demostrat una mica més de valentia.
Rafa.
Home, si em permeteu la broma, sí que hi era present, estava present al bolso de la senyora Cuca Gamarra, com a l'emoció de censura del senyor Rajoy. No, evidentment, el Roger ho deia, és a dir, aquí, a veure, la moció, que la moció era contra el Partit Popular, ja se sap, és a dir, tots tiraven contra el Partit Popular, per això tots surten enfortits, jo crec que menys excepte Vox, qui presenta la moció, perquè no ha aconseguit absolutament cap dels objectius que tenia. I ha mostrat una cosa, encara més. Si mirem les quatre últimes mocions de censura, veiem que la moció de censura de Pablo Iglesias es va veure que Pablo Iglesias podia sumar amb el nacionalisme, és a dir, amb nacionalisme de diversos sentits. Aquest aquest bagatge que va agafar Pablo Iglesias, perquè mirem com funciona la història, aquest bagatge que va agafar el 2017 li va servir el 2018 a Pedro Sánchez per guanyar la Moncloa. Recordem que Pedro Sánchez també es va abstenir a la moció d'assessor del 2017, és a dir, va agafar, però en canvi les mocions d'assessor de Vox ha estat incapaç de reunir a ningú més. I aquí està l'elefant. I l'elefant és que el Partit Popular no només ha de decidir a les properes eleccions. Jo trobo que la situació en aquests moments de Feijóo és com la situació de Pedro Sánchez abans de pactar amb Podemos, eh? Que li costa dormir pensant que Vox pot entrar al govern.
El que passa és que fixa't que aquí hi ha un problema, que és que en l'aritmètica parlamentària del Congrés, els nacionalismes al final han estat al llarg dels 40 anys qui han decidit. I el problema, clar, de que...
D'això també troba... s'han queixat demà més, per cert.
Clar, però és que amb el que es
troba... Que tinguin massa pes.
El que es trobava el PP ara és que dius, clar, el problema clar, és com vaig, podem ara fer guinyos, que ja clar. Li agradaria tenir una clar. Convergència com tenia Aznar, clar, poder parlar no, català en la intimitat, no? Però, clar, què fan ara
aquest
si,
és el
si arrosseguen aquests de Vox?
Això és on volia anar, és a dir, en aquests moments el senyor Feijóo té la mateixa situació que el senyor Pedro Sánchez, que no li agradava pactar amb Podemos, no li agradava i li costava dormir i va haver de pactar amb Podemos, però a veure, el senyor Feijóo haurà de fer una decisió si pacta amb Vox. Quin és el problema? I aquí és on vaig, que si pacta amb Vox no té altres pactes possibles. Ah. La soledat de Vox, a Vox, com no guanyarà les properes eleccions, doncs escolta, sí. Ja li va bé perquè fins i tot pot dir que va en contra todos, no? Això de que ladren luego cabalgamos, no? El problema el té el senyor Feijóo. És a dir, la soledat de Vox vol dir que és la soledat d'un possible govern entre Partit Popular i Vox. I aquest és el drama que té en aquests moments el senyor Feijóo, que o suma de manera clara o tindrà molts problemes. I per aquí també passen les possibilitats que té Pedro Sánchez. I per això Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, jo crec que han llegit molt bé la jugada de dir, escolta, primer, donem una embranzida important per una desmobilització. Recordem que en aquests moments l'esquerra està 10 punts més desmobilitzada que la dreta. I segon, intentem trencar el pont, que en aquests moments és un 8% a les enquestes, segons quina enquesta, entre votants del Partit Socialista i del Partit Popular.
Esteu descartant, no dic ara imminent, però esteu descartant un pacte entre el PP i el PSOE, que jo crec que és perfectament possible en algun moment, no a les properes
Sánchez,
eleccions. No, per això dic, no a les properes eleccions, però potser en futur. Ho dic perquè el paper de Vox, que estigui per sempre més aïllat, és probable, però que el PP, l'única possibilitat que tingui sigui de pactar amb Vox perquè cap a la resta no hi ha cap alternativa, jo això ho discuteixo una mica. Ara mateix no es donen les condicions, és evident, amb el lideratge de Pedro Sánchez. Però en un futur ja hi ha hagut
flirteig. El que passa és que, fixa't, que després s'haurà de veure què passa en Madrid. És a dir, Ayuso podrà governar amb o sense Vox. Què passa a la resta de comunitats autònomes on el PP probablement tindrà un bon resultat, però no hi arribarà. I li quedaran aquests... És a dir, que el que ha passat a Castilla i Lleó, cada vegada... serà més l'escenari de...
Roger, digues, que si no, no
et sentim. Sí, jo crec que ja ha arribat un moment en què el PP s'ha adonat que ja no podrà desactivar a Vox com d'alguna manera va desactivar Ciutadans, no? I per tant que està abocat a aquest esquema. I jo no crec que hi hagi cap alternativa. És a dir, no hi ha, mentre el PP hi hagi aquest PP i el PP estigui abocat a pactar amb Vox, ningú més li donarà suport. Veig molt difícil, per exemple, que arribés un acord al PP i Vox i el PNB doncs, es prestés a donar els seus vots perquè és una investidura, per tant, estan sols en aquest bloc. I després hi ha hagut un element interessant en aquest debat també, que és que Pedro Sánchez ha començat a parlar, ja ho havia fet alguna vegada, però ho ha dit aquests dies, d'un projecte per una dècada. I és que Sánchez ha estat construint durant els últims anys, amb la seva relació amb Esquerra, amb Bildu, amb PNB, doncs aquesta majoria que ell vol que tingui continuïtat després de les pròximes eleccions. Això és interessant perquè en les seves aliances que ha anat fent amb Esquerra, més enllà de la immediatesa, ha volgut donar-li una continuïtat, és a dir, construir la gran majoria, ell sap que no podrà mai governar sol, que sap que en Podem tampoc no arriba i, per tant, ha d'anar mimant els seus socis.
Sí. Rafa, no volies...
No, perfectament el que diu el Roger, però això ja era el projecte de Zapatero, recordem. I el projecte de Zapatero de recolzament de l'Estatut de Catalunya i de reformes dels estatuts era per construir aquesta majoria i aïllar el Partit Popular. El que passa que després vam veure que fins i tot després de la sentència de l'Estatut, que això moltes vegades ens oblidem, a Convergència i Unió va pactar amb una alegria inusitada amb el Partit Popular a tot arreu, fins i tot a l'Ajuntament de Girona. Ojo al dato, el senyor Puigdemont. Vull dir que és cert i està intentant construir això, però recordem que el senyor Feijóo, clar, ja ha dit als seus barons i baroneses barrer lliure amb Vox a les autonòmiques. I clar, i aquí el que veurem és que després de les autonòmiques haurem de decidir, perquè tot se'n va ser al govern d'Espanya. Mm-hmm. Però clar, abans del govern d'Espanya vindran els pactes autonòmics i pactes locals, i veurem un munt de pactes autonòmics i un munt de pactes
sí,
locals.
Sí, tu creus que sí, un munt?
Sí, home, i tant, perquè evidentment és que majories absolutes seran molt complicades, i el que ha passat a Andalusia és una situació anòmala.
A quines comunitats creieu que el PP pot acabar pactant amb Vox per
governar? Mira, des del moment
governar.
Que Castella i jo, sí. Que Castella i jo, que és la regió, la comunitat sí. autònoma, que és el granero de votos del Partit Popular, no hi ha majories absolutes, ja et puc dir que en un munt de... Mira, quasi totes les capitals de província de Castella i jo, quasi totes les capitals de província on el Partit Popular pugui quedar primer, tirarà de Vox, però sense cap tipus de problema. Mm. Amb el qual, el que arribarem és que el tema dels pactes entre el Partit Popular i Vox, a les eleccions generals, veurem si mobilitza o no mobilitza. L'electorat de la dreta ja no el desmobilitza. Veurem si a l'esquerra li serveix per mobilitzar o no.
Era Raimundo i Roger després.
Sí, dos coses molt ràpides. La primera, que Vox ha viscut molt de ser reaccionari, no? És a dir, reaccionar al procés aquí, de reaccionar al feminisme, de reaccionar a Podemos, i això, mentre que aquests espais i aquests processos de mobilització tenien molta força i molta empenta, Vox s'alimentava, es mantenia sol. Ara, paradoxalment, li passa una cosa, això també li va passar a Ciutadans, amb una diferència, que Vox ha estructurat d'alguna manera un sol... Hi ha una cosa que es veu molt bé a les enquestes, és a dir, no baixa del 15%. O sigui, fins i tot en els moments en què el PP s'ha recomposat, en què ha agafat molta empenta amb Ciutadans i tal, Vox resisteix, té un sol aquí. I Déu, ahir, òbviament, ha tocat, no? És una febre, és un articulat, un espai social, no? Que potser era el que li passava al PSOE abans, amb Izquierda Unida, és a dir, que tenia a la seva esquerra, doncs hi havia un espai, que no eren ells, que eren uns altres. I ara aquí... el Feijóo ha de repensar totalment això de la centralitat o del viatge al centre que deia Aznar i com es relaciona amb la resta de partits, perquè és que si no li anirà molt bé a una certa Espanya, li anirà molt bé perquè tindrà Vox de comodín, però la resta és una força aïllada i de cara a les generals estaran abandonadíssims.
Roger, breu, que hem de tancar aquest tema ja.
Molt ràpid. La por a Vox, jo crec que el PSOE ha intentat que mobilitzés l'electorat durant les últimes eleccions, els últims comicis que hem tingut, i no ha acabat de funcionar l'invent. O sigui, al final, i a mesura que va passar el temps i ells governen, es va, d'alguna manera, normalitzant la seva presència a les institucions, i això és perillós. I de l'altra banda, l'esquerra hauria de construir ja el seu projecte amb Yolanda Díaz, o sigui, hauria de posar ordre per anar amb condicions a les eleccions del 28M i després del desembre. El tema de la Yolanda Díaz i Podem s'ha d'acabar de llimar i hauria de funcionar bé perquè tot la coalició i després la majoria d'esquerra es pugui funcionar.
El que passa que saps molt bé, Roger, que és un tema de debat orgànic, és a dir, sí. En aquests moments és un debat del poder orgànic. Yolanda Díaz necessita tenir uns resultats perquè no té poder orgànic, amb el qual si perd aquest embat, doncs va cap a casa, i el que intenten des d'Unides Podemos és mantenir aquest poder orgànic. Què és el que passa? Que clar, que a Unides Podemos només li queda el nucli central de Madrid, i Yolanda Díaz, en canvi, les seves confluències tenen molt poder. Pensem Compromís, Mas Madrid, aquí Colau, els comuns, és a dir, pensem on té força. On té força en aquests moments territorial Yolanda Díaz. Llavors, Yolanda Díaz, què espera? Espera que vinguin les eleccions autonòmiques perquè aquella gent que d'Unides Podemos que no trobi encaix perquè no hagi tingut un bon resultat, doncs busqui una alternativa i que les seves confluències tingui força per poder pactar de cara a unes llistes electorals. És a dir, veurem que això, i per això Unides Podemos, però em sembla interessant, per això Unides Podemos ho intenta fer abans de les eleccions autonòmiques, perquè clar. Quin és aquest?
No, de fet, a més la Yolanda ja ha donat l'horitzó, s'ha marcat l'agenda. Sí. Ja em presento el dia 2 d'abril, ja ha fet aquest discurs, que a més ha estat un discurs molt clar de defensa absoluta del govern de coalició, mobilització de l'esquerra en aquest marc, i ja està, i endavant. És a dir, jo crec que el que espera després és que siguin una espècie de primàries, sí, és a dir, sí. A veure en quins territoris, quin pes té cadascú.
La gent de
la Yolanda tenen la premissa, tenen la premissa de que les generals són unes presidencials, no? I que aleshores amb la seva força a Yolanda i amb les seves confluències en tindria prou. El que passa que és veritat que es necessita en Podem, o sigui, necessita tenir a Podem, no pot anar a les eleccions generals competint amb Podem per aquests vots, i per tant, amb aquesta força de bloqueig que d'alguna manera té Podem, és el que vol aprofitar. És veritat que Podem vol arribar als pactes abans de les eleccions del 28M perquè tem que hi haurà un mal resultat i que després tindrà menys força negociadora, i que Yolanda Díaz vol al contrari, o sigui, vol allargar i fer la negociació després dels comicis.
Va, doncs ara que parlàvem també d'aquestes eleccions que vindran, res, d'aquí a 2 mesos i uns pocs dies, deixeu-me que us pregunti per Xavier García Albiol, perquè justament aquesta tarda hem sabut que anirà a judici per la instal·lació d'aquestes antenes telefòniques que es van instal·lar sense llicència quan ell era alcalde de Badalona. De moment, segons fonts del partit, diuen que per no ser un cas de corrupció, sinó que és un tema administratiu, doncs que no el suspendran com a candidat ni tampoc de la resta de càrrecs que té. Hem intentat parlar amb ell des del 9C, han declinat la nostra proposta. Sí que ell ha fet un vídeo on atribueix tota aquesta decisió dels jutges a la precampanya electoral. No sé com ho veieu tot plegat, si el Partit Popular ha pres una decisió, de moment, això, doncs, que diu que no el suspendrà perquè no es tracta de corrupció, sinó d'un tema administratiu. Creieu que hauria d'anar més enllà el PP català amb aquesta qüestió? O...
Home, suspendre'l ara, a 2 mesos de les eleccions, clar, em sembla impensable, i buscaran l'argument que sigui per no... Perquè, clar, això suposaria haver de buscar un altre candidat. És que és un suïcidi. Ara, jo crec que això a ell fins i tot electoralment li pot anar bé, perquè mentre jo no m'he embutxacat ni un duro, no sembla que l'acusació vagi d'això, i per tant, mentre no t'hagis embutxacat ni un duro, és molt més fàcil de vendre que aquí hi ha una persecució política. Efectivament, coincideix això, 2 mesos de les eleccions, i estic convençuda que ho sabrà explotar com a polític força hàbil que és.
Bueno, és que segueix el manual de comunicació de crisi, és a dir, quan passen aquestes coses i venen unes eleccions, el primer que has de dir és una persecució política, per suposat. Això ho veiem a tot arreu. Ara Canàries, jo que estic treballant a les Illes Canàries, ha passat el mateix, i llavors et diuen que és un tema de persecució. Segon tema, que em sembla molt interessant, i una paradoxa. Ara diuen, bueno, com és una corrupció que no m'he embutxacat absolutament res, això era el debat de la malversació, no sé on recordeu. Sí. Que el Partit Popular deia, home, però com podeu
bueno,
estar...
Però aquí no està l'acusa, no? De malversació, entenc.
No és de malversació, però vull dir que em sembla que tiris de... No? És a dir,
del fet que no hi hagi un guany, no? Un benefici
clar,
propi.
Però parlo dels arguments, quan utilitzes arguments. I escolta, hem vist casos de prevaricació, molts casos de prevaricació. Escolta, quan hi ha un cas de prevaricació, independentment que sigui un cas de corrupció o no un cas de corrupció, sempre l'oposició ho considera un cas de corrupció. Amb el qual, escolta, això de que depèn com, no és un tema administratiu, per tant no és un tema diferent, això només el que ho pateix. I ho deixarà el cargo al Partit Popular? No, perquè és el major actiu que té en aquests moments a Catalunya.
Això,
és a dir, clar, és que, a veure, el Partit Popular no el deixarà caure mai de la vida, perquè en aquests moments l'única possibilitat, més enllà de casa i defensa de Manu Reyes, però l'única possibilitat de tenir una alcaldia important com és Badalona, no el deixarà caure.
També és membre del comitè de campanya del Partit Popular.
És membre, i jo crec que també és el responsable de municipal.
Sí, sí, és
dins
del comitè de campanya per les eleccions municipals, precisament.
Em fa gràcia això de, molt ràpid, això d'un tema administratiu com a eufemisme, clar, des d'aquest principi, qualsevol delicte que pugui cometre un alcalde o qualsevol administració sempre serà un tema administratiu.
Bueno, aquí hi ha dues coses, no? Per una banda, que l'electorat del PP, això no té el mateix pes ni cost, és a dir, a Madrid ara tenim el cas també amb la Mònica García, o com es diu, i doncs, clar, és que el pes de l'electorat és molt diferent. I després el pes intern del partit, tenim també el cas de l'Alberto Casero, que s'ha hagut d'anar al PP, que el pobre de l'home s'ha quedat venut allà, no?, a demanar justícia i tal, i dius, home, en un cas sí, en un altre no, i dius, bueno, però és que en un cas el viol pesa. I
home, clar,
que està
amb
uns polítics que ho pensem que és... No? I llavors seria realment renunciar a pintar alguna cosa en les eleccions a Catalunya. És a dir, que un partit com el Partit Popular, que vol fer, no?, pues un canvi de govern a l'Estat, pues, no pot prescindir de que sigui el viol, no? Dius.
Roger, digues.
Avui hem parlat amb Gènova i realment no faran res, o sigui, clarament desvien
l'atenció. Han passat una mica les culpes, no? O les han dit això a Catalunya.
Això a Catalunya, i realment zero intenció de fer cap mena de moviment, perquè a més el viol és el coordinador dels candidats per aquestes eleccions municipals. Crec que és un actiu que Feijó acaba de col·locar al comitè de campanya i, per tant, en la mesura que puguin, faran cas zero o omís a aquesta imputació. I he estat veient aquests dies com el Viol estava fent la seva campanya, i realment és un fenomen interessant, el Viol, a nivell de la política, també a nivell de dins del que és el PP, perquè està fent una campanya amb cartells que s'assemblen als dels altres partits, amb missatges que diuen no importa quina és la teva preferència política, jo sóc el teu alcalde perquè defenso els teus interessos, i realment, i les seves majories absolutes i les seves victòries a Badalona l'avalen en el sentit de que és un polític diferent i una mica de raça respecte al que té el PP arreu del territori. Recordem que l'Albiol, que el PP a Catalunya té mals resultats i en general té poca presència sobre el territori, per tant és un actiu important que no deixaran caure.
Creieu això que diu el Roger, que ha canviat una miqueta d'estratègia? Recordem, aquelles campanyes amb aquells cartells polèmics, amb alguns missatges doncs una mica controvertits, ara que realment falten dos mesos per les eleccions, hi ha molts candidats que ja fa temps que estan fent la precampanya, i el Albiol, de moment, ara ja el coneix tothom, no? No té clar, aquesta necessitat, que potser.
Però segueix patejant-se a la ciutat.
Sí, sí, sí.
I
però potser no amb lemes tan estridents com quan va necessitar perquè el conegués la... Sí, sí,
és, que, és que, a més, ara té el risc de Bosch. És a dir, que ara Vox pot hi aparèixer. Vull dir que abans no hi apareixia més que ell. Si ell feia aquest discurs, era ell i el seu discurs. Però si ara aixeca aquest discurs, potser es troba amb un competidor inesperat.
Clar,
no?
Però jo crec que Albiol és la millor garantia que no apareixi Vox a Badalona. Perquè, clar, al final el discurs està ocupat. No, evidentment que és el que deies. És a dir, ja la marca està construïda. Ja no necessitem ni parlar, perquè tothom ho relaciona. És a dir, quan tothom es relaciona amb alguna cosa, no cal que res, perquè seria una redundància. I què és el que fa ara? És una cosa que ja ha fet molt, és a dir, el Biel sempre ha amagat les sigles del Partit Popular. I, de fet, jo això m'ho conec molt bé, ell no va estar còmode quan va ser el líder autonòmic del Partit Popular a Catalunya, no va estar còmode, perquè li obligava a fer un discurs més d'àmbit nacional, quan ell sap perfectament que els seus vots i els seus votants és un votant molt plural, perquè si no, amb el vot pur del Partit Popular no guanyes a Badalona. Treus els dos escons o tres escons que tenia de tota la vida, des de l'any 91, perquè es va presentar per primera vegada, l'any 91 va obtenir. Llavors ell sap perfectament, llavors fa com sempre, és a dir, amagar les sigles del Partit Popular, i la marca és ell, i és una marca coneguda amb el qual no cal redundar en el seu missatge.
Creieu que va tornar, ja faig una mica d'especulació, però creieu que pot tornar a guanyar amb majoria absoluta a Badalona? Barcelona, aquesta vegada, Albiol?
Mai. Jo no veig majoria, sí.
Ai, majoria... No, bueno... Majoria absoluta?
No, majoria absoluta.
No n'ha tingut mai, no, perquè si no l'haguessin pogut fer fora, no, però si torna a tenir, volia dir, possibilitats de ser l'alcalde de Badalona.
Molt difícil, perquè està molt fragmentat. És a dir, encara no hem vist, per exemple, què pot pesar Vox a Badalona, o no estem tampoc pulsant quina és la situació de l'independentisme. No? És a dir, que a Badalona sempre ha tingut una situació bastant particular, amb una CUP que no és una CUP qualsevol, en fi, és un territori pues, que és molt Badalona, vull dir que al cap i a la fi depèn molt i crec que fa bé en amagar el partit i en jugar a la base de ser, bueno, jo sóc l'alcalde.
He dit jo que hi havia majoria absoluta i no hi era, però jo vaig fer una campanya amb ell, vaig fer una campanya de les autonòmiques, de les eleccions catalanes amb ell, i realment és peculiar veure'l com fa campanya a Badalona. O sigui, coneix a tothom, té un control sobre les entitats que abans ha ajudat ell mentre estava a l'alcaldia, diguem, és una persona estimada en el sentit de que és coneguda, que s'ha patejat al carrer i per tant ha fet la seva feina molt abans de començar la campanya electoral, i jo crec que és un rival difícil de batre, a més perquè ha sabut fer una cosa que als partits els costa molt, que és parlar dels problemes de molt del carrer, i això que ara que estem en aquests debats en què veiem que la política a vegades s'allunya una mica del que és el sentit del ciutadà, doncs ell ha sabut trobar aquesta tecla. És veritat que a vegades amb molta polèmica, perquè quan tu assenyales a col·lectius per el seu origen o per qualsevol altra qüestió, doncs clar, estàs fent un discurs que està molt a prop de l'ultradreta, però això precisament, igual que Ayuso a Madrid, és el que li ha permès doncs bloquejar l'accés de Vox a les institucions.
En un moment de més de descrèdit de la política, diguem, orgànica i de partits, jo crec que ell encara, diguem, que tindrà unes condicions fins i tot encara més favorables de les que tenia possiblement a les últimes eleccions, perquè ell es pot plantejar com l'antipolític, en el sentit que ell no li ha de retre comptes a cap partit, no hi ha cap partit que li digui el que ha de fer, i en canvi tots els altres són d'alguna manera satèl·lits dels partits que els han nomenat perquè vagin allà aterrant més o menys, diguem-ne, expressament per les eleccions, sense haver tingut contacte abans, però en qualsevol cas lligats a unes cicles que ell no té.
Queda per veure també que no pugi, diguem-ne, el conflicte, que no es posi sobre la taula a Feijó. És a dir, que no hi hagi un moment en què s'hi transforma en un tal. No? Bueno, però si ja, el manté allà, a nivell local...
Sí. Això ja va passar amb algunes declaracions que hi va fer, que fins i tot el Rajoy li van posar contra les cordes les declaracions que hi havia fet, o les famoses valles, no? Limpiando, netejant Badalona, sí, limpiando, sí, Badalona. Sí, sí, sí. Això també li va passar contra el senyor Rajoy, perquè li van preguntar i al final, escolta, al final els partits polítics, més que moral, fan números. Fan números. I diu, escolta, aquest guanya les eleccions. El problema que té el Xavi García Albiol és que et pot aconseguir el 40%. Però, clar, aquesta política, el problema és que o aconsegueix el 50%...
Però mirava, no hi ha hagut mai...
No hi ha hagut mai majoria absoluta. Jo també
absoluta.
Ho he estat mirant
abans. El 2007 van treure 7 regidors, el 2011 en va treure 11...
Sí.
No...
Mai ha tingut majoria absoluta. Però, clar, aquest és el problema que té el Partit Popular, el mateix que té el Feijóo, per cert. És a dir, que no té ningú que el pugui recolzar, no sé que hi hagin coses estranyes com van passar a l'anterior legislatura, sí, que us recordava, Benic, perquè al final l'esquerra, com sempre, l'esquerra dividida entre ella. I una dada, el 2007, has apuntat al 2007, que li va portar la campanya, va fer Ivan Redondo.
Mm-hmm. Sí,
Ivan Redondo a terra, el Partit Popular, jo pel que el vaig conèixer a la campanya del 2010.
Doncs mira, aquell any el PSC a Badalona en va treure 9. Va treure 2 regidors més que
el PP. Sí, però mira d'on venia, el Partit Popular traient 7 a Badalona era un resultat històric, mm-hmm. I això ho aconseguíem els famós DVDs que abans es donaven. Doncs recordo que també la campanya del 2006 d'Artur Mas va començar amb un DVD que repartia per Catalunya. Sí, efectivament. Efectivament, Maria, doncs ell també va començar a fer arribar el seu missatge mitjançant un DVD, i aquella campanya la va coordinar Ivan Redondo, que va començar a Catalunya amb el Partit Popular.
També una petita precisió, sí, més de politòleg, no? Però és cert que Colau ha governat amb 11. És a dir, que en el nivell depèn també de com estigui configurada la resta.
La resta.
Vull dir que si en la resta no hi ha entesa, no hi ha manera de...
Sí, sí, evidentment. No? Llavors, el Viol ha estat alcalde de Badalona en èpoques concretes. Vull dir que d'alguna manera...
Que parlem
manera...
del 40%, 50%, però potser depèn, perquè un 40% ben col·locat pot ser molt útil per
governar. Va, tanquem aquí el debat avui polític, perquè són pràcticament 3:15 de la nit, i quan tornem dedicarem aquests últims minuts que ens quedin de tertúlia a parlar del consum de drogues, perquè avui ha sortit uns resultats d'un estudi que s'han fet a partir d'analitzar les aigües residuals de més d'un centenar de ciutats a Europa, i una de les que se situa primer en aquest rànquing, de fet està en el número 2, és Tarragona. I que ara parlarem d'aquestes dades. Fem una pausa i de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Ara és el moment de pensar en el futur. A ESIC estem hiperconnectats al business. Per això tenim l'oferta formativa més especialitzada en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters, postgraus i bootcamps. Vine a visitar-nos al nostre stand del Saló de l'Ensenyament o informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
RAC 1 s'apropa a la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies...
I les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un... Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
RAC 1.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, sóc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen dos minuts minuts de 3:15 de la nit. Com dèiem, acabarem la tertúlia d'avui parlant de drogues, perquè avui s'ha fet públic aquest estudi sobre el consum, que hem explicat, de fet, fa una estona. Segons l'Observatori Europeu contra les Drogues, Tarragona és una de les ciutats europees on es consumeix més cocaïna. Són unes dades que s'han obtingut després d'analitzar, doncs, les aigües residuals d'un centenar de ciutats de tota Europa. Com dèiem, Tarragona és la segona de la llista. I qui és la primera? Doncs en aquest cas és Anvers, a Bèlgica. Això sí, s'ha de dir que en aquest estudi no hi apareixen, sí que és d'Europa, però no hi apareixen dades ni de França ni del Regne Unit. Per tant, podrien variar, però, en fi, tot i així crida l'atenció que del centenar que s'han analitzat Tarragona sigui la segona. I a aquesta hora volem saludar la Mireia Ventura, que és coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, que és una entitat que està especialitzada precisament en l'anàlisi de drogues en espais d'oci i també en la reducció dels riscos que s'associen al consum de drogues. Senyora Ventura, bona nit.
Bona nit.
Moltes gràcies per atendre'ns al No Ho Sé. Ara ho dèiem, Tarragona és la segona ciutat de les més de 100 que s'han analitzat amb més presència, en aquest cas, de cocaïna detectada en les aigües residuals. Hi apareixen, segons aquest estudi, més de 1.600 mil·ligrams per cada 1.000 habitants, però cada dia. És, com dèiem, gairebé el triple que Barcelona, que està situada com a 14a pel que fa a cocaïna en aquest rànquing, i Lleida hem de dir que és la 8a, que també ens ha cridat l'atenció. D'entrada, això que li deia, no? Ens ha sorprès aquesta dada perquè el consum de Tarragona sigui tan elevat. Vostè, que també és col·laboradora de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques, li sobten aquestes xifres?
Bé, aquestes xifres tan altes, hem de dir que sí, que realment són molt sorprenents. A mi em sorprenen, realment, però clar, aquí és on hem d'entendre que l'eina de l'anàlisi de les aigües residuals és una eina complementària, és una eina molt útil per poder veure quins consums hi ha, però s'ha de complementar amb altres tècniques. S'ha de triangular amb altres dades. Per exemple, nosaltres en el moment en el que contactem amb gent que consumeix drogues, allà tenim dades reals de les persones que les estan consumint. Nosaltres podem veure una quantitat en les aigües residuals, però no podem veure el nombre de persones que les estan consumint. Per exemple, podria ser que aquestes aigües residuals fossin una zona on hi ha més consum, llavors ho estem extrapolant a tota la ciutat. Podria ser que, pel que sigui, hi hagi hagut un partit o el que sigui d'aquesta substància, que s'hagi tirat aquesta substància per la claveguera, llavors allà també ja pugen aquestes dades. Llavors, clar, és una dada que és molt útil, però sempre i quan la complementem amb altres dades. Llavors és quan podem tenir una fotografia general del que realment està passant.
Ara, mira, precisament li anava a preguntar això, no? Si són fidels aquestes dades, perquè el que vostè em diu de preguntar-ho directament, clar, no sé fins a quin punt preguntar-ho directament a algú pot generar més incomoditat i pot fer que hi hagi gent que no digui la veritat, per exemple.
A veure, nosaltres des d'Energy Control, en el moment en el que contactem amb persones consumidores, ens confiem 100% amb la informació que ens donen, perquè al final també l'oferim sigui informació objectiva, veraç, no és necessari que ens menteixin. També és veritat que nosaltres també podem comptabilitzar el número de mostres analitzades i el tipus de substàncies analitzades, i des d'aquí també podem veure quines tendències hi ha. Una altra cosa són les enquestes poblacionals, on aquí sí que podria ser que la gent mentís. Però quan ja anem directament a la prevenció selectiva, és a dir, directament a la gent que consumeix, és normal que aquesta gent pugui dir la veritat. Però igualment aquesta també és una altra eina que tenim, perquè també la informació que tenim és sesgada. Llavors la manera més correcta és triangular diverses dades i des d'aquí ja pots començar a tenir una idea de quina és la fotografia general.
Amb aquestes dades que vostè m'imagino que pot tenir des de més d'una font, en general vostè diria que està creixent el consum de drogues? O d'un determinat tipus de drogues?
Hi ha drogues que creixen, hi ha drogues que decreixen. Per exemple, durant la pandèmia, doncs, substàncies com l'èxtasi es van consumir molt menys, perquè la gent sortia molt menys a festa i sortia molt menys en l'oci nocturn. En el moment en què s'obre l'oci nocturn una altra vegada, veiem com torna a pujar moltíssim la demanda de l'èxtasi. Al final depèn molt de l'època de l'any, del moment en el que estem. El que sí que estem veient és que des de que fa un any i una miqueta més que ja tenim l'oci nocturn actiu, doncs aquí sí que hem tornat a veure les substàncies típiques recreatives que han tornat a aparèixer amb més freqüència. Sí. La cocaïna sí que s'ha seguit consumint durant la pandèmia en menys quantitat, però substàncies com l'alcohol, cocaïna, cànnabis, sí que s'han mantingut més durant tot aquest temps.
Hi ha alguna tendència ara mateix que els preocupi especialment?
Ara actualment el que ens preocupa sobretot és l'ús d'inhalants, és a dir, substàncies com l'òxid nitrós, poppers i aquest tipus de substàncies que sí que estem veient que s'estan consumint en població molt jove. I això, bueno, més que res, és una tendència que hem d'anar observant, perquè sí que és una tendència que estem veient que està pujant més recentment.
És a dir, el consum comença més aviat només d'aquest tipus de drogues o en general?
Depèn de la substància, però normalment els consums de substàncies de síntesi comencen més tard. L'alcohol, cànnabis, tabac, totes aquestes substàncies comencen aviat. Però no hem vist una gran diferència amb l'edat d'inici de consum de les substàncies.
És a dir, ara li anava a preguntar, no? Vostès que des d'Energy Control fan aquesta anàlisi de drogues en espais d'oci, em sabria dir quina és l'edat més jove que heu detectat de consum de drogues?
A nivell d'anàlisi de drogues, nosaltres només podem analitzar persones majors d'edat, és a dir, que la mínima edat a la que estem analitzant són 18 anys. I això sí que no ho podem canviar perquè és una causística del nostre servei d'anàlisi.
És evident, però, que el consum comença quan són menors. No sé si em sabria dir més o menys a quina edat comença el consum de drogues. No em refereixo a l'alcohol o al tabac, que m'imagino que potser són les més accessibles, sinó a tipus de drogues com ara parlàvem, no? La cocaïna o aquestes que em deia que s'estan consumint amb gent molt jove, de l'òxid nitrós, de popper.
Aquestes substàncies inhalants sí que estem veient que s'estan consumint en població molt jove, ja diríem població adolescent, 14, 15, 16 anys, i això ens sembla d'hora. Però després també altres substàncies de síntesi, com l'èxtasi o fins i tot la cocaïna, amfetamines, això veiem que la gent les consumeix quan ja són una miqueta més grans, ja arriben als 17, 18 anys. Normalment aquestes són les tendències. Evidentment podem veure diferències, però la tendència general és aquesta.
També parlàvem del consum de cànnabis, perquè les dades que hem donat al principi, aquesta posició de Tarragona en el segon lloc, com deia, més de cocaïna, però Barcelona sí que és la tercera ciutat de la llista amb més consum de cànnabis, només per darrere de Ginebra i d'Amsterdam. Clar, realment el cànnabis ara mateix està suposant un consum o un problema greu ara mateix, el seu consum?
Actualment el consum de cànnabis l'estem veient en els mateixos paràmetres que l'havíem vist fins ara. No és un fet que, diguem, està consumint població més jove, s'està consumint de manera més intensiva. No, el que veiem són tendències generals. També és veritat que el nostre país és un país productor de cànnabis, per tant, aquí la quantitat de cànnabis que tenim és alta comparat amb altres països. Per exemple, Suïssa i Holanda són dos països on també tenen molta disponibilitat de cànnabis. I això ens ha protegit d'altres drogues sintètiques que poden emular el cànnabis, que ens preocupen molt més que el propi cànnabis.
Com ara?
Aquestes substàncies que anomenen els cannabinoides sintètics, aquestes substàncies són substàncies que en altres països com Alemanya, França, el Regne Unit, s'estan consumint molt més perquè també hi ha menys disponibilitat del cànnabis. Llavors, en aquest sentit, sí que veiem que som un país que lidera el consum de cànnabis, però també que protegeix altres substàncies, perquè al final els joves prefereixen fumar cànnabis que aquestes substàncies sintètiques que emulen els efectes.
I li volia preguntar sobre l'ús del cànnabis. El fet que tingui beneficis mèdics, s'ha pogut barrejar una mica amb els problemes que pot comportar un consum abusiu o excessiu? És a dir, gent que ho justifiqui amb aquests possibles beneficis que pugui tenir?
Al final, el consum de cànnabis recreatiu s'ha de separar totalment del que és el consum de cànnabis terapèutic. No té res a veure, són dues funcions diferents. I sí que és veritat que la gent jove utilitza el cànnabis a vegades doncs, per poder descansar la nit, en lloc d'utilitzar psicofàrmacs, com serien les benzodiazepines, i sí que veiem que és una substància integrada dins el jovent i en alguns casos també en un consum diari. El problema del cànnabis sobretot és l'edat d'inici. A nosaltres el que ens preocupa sobretot és l'edat d'inici i en realitat com més tard es consumís cànnabis millor, però evidentment també sabem que això és complicat. Però de cara a poder desenvolupar determinades malalties mentals, com més tard es consumeixi el cànnabis, més desenvolupades tenim les nostres estructures mentals, les nostres estructures de recompensa i, per tant, menys probabilitats tindríem de desenvolupar una malaltia mental.
Mireia Ventura, coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit al No Ho Sé. Que vagi bé, bona
moltes
nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. A veure, Raimundo, que m'has demanat la paraula ja fa estona, per parlar d'aquesta qüestió, no? Perquè quan eres diputat precisament al Congrés...
És un tema que conec i que tenim un problemón perquè, bueno, l'acaba d'explicar molt bé, som un país productor, som un país exportador, la policia ja no sap ni què fer amb aquesta producció i això s'ha de regular. És a dir, i aquí ha quedat també molt clar una cosa, és a dir, quan parlem de cànnabis medicinal estem parlant de molècules diferents i aleshores estem parlant, una cosa és el THC, una altra cosa és el CBD, estem veient a les farmàcies, no a les farmàcies, vull dir que, i a les botigues, Barcelona està plena de botigues, és a dir, i a més, atenció, perquè és cert que són productes que si un compara els efectes i els danys sobre les benzodiazepines, en aquest tipus, pues resulta que aquí hi ha, hi ha molt a pensar. Per dir-lo suau, però a més és que hi ha un fet, tota la legislació europea està canviant un ritme, europea i mundial, vull dir, està canviant un ritme extraordinari i el tenim bloquejat. És a dir, Estats Units ja ha reconegut el cànnabis arreu. Estan, de fet, amb els fongs màgics, estan amb, és a dir, amb la psilocibina i amb altres substàncies. Hi ha projectes de recerca al Regne Unit de 50 milions de dòlars per treballar amb l'LSD i la psicoteràpia.
És a dir... Però cal diferenciar molt bé, no, Raimundo?
Exacte,
perquè és el que li preguntava també ara a la senyora Ventura, no? Que quan es barreja una mica l'ús que pot tenir medicinal i els beneficis amb el consum que una persona doncs, pot comprar aquesta droga de manera il·legal, sense cap mena de control, amb un consum no controlat.
Però és que fixa't, precisament per això molts països el que han fet és legalitzar. És a dir, perquè quan tu legalitzes, el primer que fas és li fots un cop al mercat negre tremendo. Això és el primer. Però... És a dir, a cop i vol, i a més, els poses a pagar impostos, poses a controlar la mercaderia, comences i canvia. O sigui, això l'han fet països amb Donald Trump.
Però ja, digues.
Sospitosos de tal. Però sí que és cert que hi ha un problema de salut pública que s'ha de vigilar i molt, i el Congrés això ha estat part. Que és, què passa si un nen comença als 14, 15 anys a fumar porros amb el seu cervell? Perquè aquí sí que és cert...
És el que deia, no?, que es poden desenvolupar...
Fixa't que no tant pot ser pel tema de l'esquizofrènia o de brotes psicòtics i coses aquestes, que ja seria el més greu, sinó per coses com problemes de memòria, problemes d'agilitat mental...
Sí, és que en aquest programa s'ha tractat aquesta qüestió més d'una ocasió, i hi ha estudis seriosos que expliquen que l'efecte que tenen sobre els adolescents és brutal, en el sentit que amb aquesta pèrdua de memòria, aquests efectes que té el cannabis a llarg termini, el que acaba provocant és un fracàs escolar i això al final acaba provocant d'alguna manera un fracàs vital, no? I per tant, si es vol caminar cap al camí de la regulació, s'hauria d'anar molt en compte que aquesta regulació o aquesta, diguem, permissivitat en el consum de cannabis no acabi ajudant a que hi hagi una generació d'adolescents que tinguin un accés molt fàcil a aquest tipus de drogues, perquè això realment impacta sobre la seva vida a llarg termini.
Maria, Rafa, voleu afegir alguna cosa més per acabar?
Sí. No, que és molt interessant aquest concepte de servei adolescent, perquè ja fa molt temps que jo reivindico polítiques públiques dirigides al servei adolescent, que no ho estem fent. És a dir, ens dirigim a la infància, ara tenim moltes polítiques públiques, a la gent adulta, però sembla que no hi ha polítiques específiques al servei adolescent. Parlo de que parlin directament al servei adolescent. I després, el que més interessa, vosaltres en sabeu més el concepte de cannabis, però em preocupa molt el concepte de l'augment del chemsex. Parlem del popper, parlem d'altres temes. Perquè si això ajuntem amb el tema de la pornografia, el consum de la pornografia, etc., això es fa més evident que és necessària una educació i una formació en l'àmbit afectivo-sexual des de l'escola. Perquè tot això, al final, la gent ha de tenir llibertat absoluta de fer el que vulgui. Però ha de tenir una formació, i si no se li dona a l'escola, al final la formació és la pornografia i el que vegin el chemsex. I és preocupant una persona que ja comenci a chemsex, perquè després la seva capacitat d'excitació i d'estima, excitació, estima, i sobretot valorar la seva parella, això tindrà un problema.
Maria, per acabar.
No, a veure, si es legalitzés tampoc no seria legal pel menors d'edat. Ho dic perquè, en aquest sentit, el problema hi seria igual o hi seria menys, perquè el que circularien serien substàncies que haurien passat un control que ara mateix no passen. Jo, m'agrada molt la feina que fa Energy Control, que si mireu a la seva web hi ha una anàlisi de totes les substàncies que circulen, amb alertes també d'això, compte, perquè s'ha detectat que dins d'aquesta, el que sigui, hi ha substàncies que no tenim controlades i no les hem pogut analitzar amb certa perspectiva. I jo crec que és un tema que ha estat tabú durant molt de temps i que estaria bé que en comencéssim a parlar, perquè és una cosa que ja existeix. I girar la cara a una cosa que socialment ja existeix no té cap sentit. És més, molt més interessant per les institucions, també a nivell de recaptació d'impostos que deia el Raimundo, afrontar-ho de cara i fer-s'ho seu.
I s'ha de dir també que Catalunya, en aquest cas, és normalment capdavantera a l'Estat, eh? És a dir, que hem tingut un el servei de salut, i hem tingut la Generalitat ha fet una feinada molt bona.
Passen 3 minuts de les 10 de la nit. Ara de seguida tancarem la tertúlia, però abans, com sempre, actualitzem la informació. Avui una miqueta més tard del que és habitual. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el Partit Popular no apartarà Xavier García Albiol de la cursa per les eleccions les municipals del mes de maig. Això tot i l'obertura del judici oral per la instal·lació de dues antenes telefòniques sense llicència l'any 2012 quan era alcalde de Badalona. El partit considera que és un tema purament administratiu que no té res a veure amb la corrupció. Aquesta tarda, l'alcaldable del PP a Badalona ha atribuït la decisió dels magistrats al context electoral. Diu que no és casualitat que judicialitzi just ara.
Als Estats Units, la Reserva Federal torna a pujar els tipus d'interès.
Ara ho fa un 0,25%. Finalment els deixa, doncs, el 5% enmig de les turbulències al sector financer. És l'escalada més forta des del 2007. La Reserva Federal ha apostat per fer un pas més en l'intent de controlar la inflació, que està situada al 6%. Els seus responsables asseguren que els bancs es mantenen sòlids i que la inflació ara mateix és el problema més greu de l'economia. A la borsa nord-americana, aquest vespre, el Wall Street ha tancat en vermell i el Dow Jones ha baixat un 1,63%.
I atenció a això, el president del Consell General del Poder Judicial renuncia al sou després de destapar-se que cobrava 150.000 euros.
Rafael del Mozo, que està en funcions, tenia aquest salari assignat després de substituir Carlos Lesmes en el càrrec. Això sí, el va cobrir al màxim poder dels jutges, però no com a president del Suprem. Després que el diari El Espanyol hagi destapat els 151.000 euros que cobrava, del Mozo assegura que a partir d'ara cobrarà només per la seva condició de vocal, i és que la persona que va substituir Lesmes al Suprem, Francisco Marín, no està cobrant el sou perquè es considera que està de forma temporal. Aquesta diferència havia provocat malestar dins la judicatura.
I acabem amb el que comentàvem ara a la tertúlia. Els experts es mostren preocupats per l'augment de consum de drogues inhalants.
Durant la pandèmia hi ha drogues que van mantenir un consum habitual, és el cas de la cocaïna, el cànnabis, també l'alcohol. Un cop es va obrir l'oci nocturn, es va reprendre el consum d'altres tipus. En una entrevista al 9C, la coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, Mireia Ventura, alerta que el consum d'aquestes drogues cada cop és de gent més jove, fins i tot d'adolescents.
Ara actualment el que ens preocupa sobretot és l'ús d'inhalants, substàncies com l'oxinitrós, poppers i aquest tipus de substàncies que sí que estem veient que s'estan consumint en població molt jove. I això, bueno, més que res, és una tendència que hem d'anar observant, perquè sí que la tendència que estem veient que està pujant més recentment.
Un estudi de l'Observatori Europeu contra les Drogues, que ha analitzat les aigües residuals d'un centenar de ciutats del continent, assegura que Tarragona és la segona ciutat d'Europa on es consumeix més cocaïna.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Anna.
Avui no estàs a l'estudi. Tu diràs des de Llívia amb aquest programa especial sobre la Volta Ciclista a Catalunya.
Sí, que ha arribat avui a la Molina en la seva tercera etapa i demà dijous sortirà des de Llívia. Per això avui serem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Llívia fent aquest programa especial amb un munt de convidats, com el director de la Volta Ciclista a Catalunya, també el ciclista Sonny Colbrelli, que l'any passat va donar l'ensurt amb un atac de cor al final de la primera etapa. Afortunadament està bé i avui el trucarem en directe al Tu Diràs. I també connectarem amb el Japó, perquè avui entrevistarem Andrés Iniesta, l'exjugador del Barça, que aquest estiu fa un campus de futbol aquí a Llívia, i aprofitant que veníem aquí a Llívia i ens visitarà l'alcalde de Llívia, doncs també trucarem Andrés Iniesta per saber com serà aquest campus de futbol i per parlar de l'actualitat del Barça.
Doncs us escoltarem, com sempre, a partir de 2:15, doncs, que vagi bé per Llívia. Aleix, que vagi bé.
Gràcies,
fins ara, bona nit.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà més sol cap al matí, cap a la tarda?
En farà més al matí que a la tarda. Ara han anat arribant en les últimes hores. Això pot fer que la nit sigui una mica més temperada, menys freda, però en tot cas abrigadets demà al matí, com toca les nits de primavera, les matinades de primavera. I això sí, aniran marxant i al matí farà força sol, alguns uns baixos a la costa. I a la tarda ens tornaran a arribar núvols prims. Per comentar alguna cosa, perquè a part d'això, doncs, temperatures molt semblants a les d'avui, 16, 18, 19 al migdia a la costa, 20, 22, 24 a l'interior, però cap a ponent, cap a Playa, i especialment serà més fàcil arribar o passar una mica dels 25. Un parell de graus els sumarem, en molts casos, a les comarques de Lleida.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Passen gairebé 8 minuts de les 10 de la nit. Acomiadem aquí la tertúlia. Avui amb el Raimundo Viejo, el Rafa López, la Maria Vila i el Roger Pidecabanyes. Roger, no t'enfadis, que a vegades saps què passa? Que els teus companys no es posen els auriculars i no t'acaben de sentir quan estàs fora.
No tinc cap retret.
I he d'anar aquí fent com si fos la policia municipal que regula el trànsit. Doncs igual. El proper dia ja tothom amb els auriculars posats. Que vagi bé. Vinga, ens veiem la setmana que ve i nosaltres hi tornem de seguida parlant de cinema i de sèries amb el Guillem Efemerí i amb la Paula Ergar.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El món a RAC 1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC 1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC 1. Tots som 1. No ho sé. Amb Anna Ballonet.
Passen 10 minuts de les 10. Com estàs?
Bé, molt bé.
Bona nit. Paula Ergar, què tal?
Bona nit.
Sembla que ens haguem posat d'acord, però no és veritat, però és que anem de la mateixa tonalitat.
Tots tres.
Ha sigut un moment de...
Pràcticament allò, iguals.
Adonat,
I no és primaveral,
No, és com més aviat de tardor, però sí. Heu entrat i he pensat, ui,
ens hem equivocat, què passa? Però bé.
Home,
ens hem entès.
A veure, pel tema d'avui...
Aquí hi ha una sincronia, ja.
Pel tema d'avui hauríem d'haver vingut d'un altre color. Avui la temàtica és una mica relacionada amb la primavera, el Dia Internacional de la Felicitat, que aquest cap de setmana canviem l'hora i vam dir... Ai, mira, una mica d'optimisme, no?
Sí.
No com el nostre color ocre verdós d'avui, que és una mica d'octubre-novembre.
És el color de la temporada. És l'alegria de vestir bé.
Va, vinga, alegrem una mica al final del programa.
Doncs sí, mira, et portem...
sèries i pel·lícules aquestes que et donen felicitat quan les veus.
Ai, que bé.
Que acabes amb un somriure a la boca. Que són feel good, oi?
Feel good, aquest gran concepte. Convé, eh?
Sí.
Feel good movie, ho hem dit tota la vida, també. Cada cop ho estem aplicant més a les sèries. Feel good sèries, que era una mica estrany. Sèries i pel·lis de bon rotllo, no?
Sí.
Que... A vegades també serà interessant anar preguntant a la gent què és una feel-good movie per cadascú, no? Perquè pot ser molt...
Ja.
A vegades una pel·lícula de terror...
No, a veure, estaríem d'acord que no seria l'exemple més clar.
Però sí que és cert que hi ha com uns elements molt comuns d'un tipus de feel-good movie, no? I per mi una feel-good movie, més que una pel·lícula que a tu et fa feliç, a la Paula, a l'Anna, seria aquelles que realment fa feliç a una part molt transversal de la societat, no? Que l'agafa... una àvia i li fa feliç, i també l'agafa un noi jove i li fa feliç.
Sí.
Hi ha pel·lícules i sèries que aconsegueixen tenir aquesta qualitat, i avui veurem unes quantes.
Va, doncs vinga,
per exemple, en aquests rànquings, la primera, està en molts rànquings de manera repetida, és Ted Lasso.
Doncs no l'he vist, eh?
Doncs l'hauries de veure.
És una sèrie del moment.
D'acord, però és que em poseu tants deures cada setmana.
No, és que et dic que surt a tots els rànquings la primera com la sèrie que et fa feliç quan la veus.
Sí, sí. Tot i que és veritat que és una sèrie que té moments molt foscos.
Sí.
I de fet és una sèrie que parla molt de les malalties mentals, el benestar mental, de com està bé en un mateix...
Però en conjunt, però en canvi, diríeu...
L'aspecte, no? Sí. I la part formal de la sèrie és una sèrie de bon rotllo total.
Bueno, és sobre un entrenador de futbol, sí. I això que la gent no l'espanti, perquè hi ha gent que diu, no m'agrada el futbol, no veig aquesta sèrie, perquè és una mica com a mi em passava amb Breaking Bad, que em deien, és un professor que fa metamfetamina...
No, és que no m'agrada la droga...
Clar,
no
m'interessa gens aquest... No
va ben bé exactament sobre
doncs
això,
Ted Lasso és una mica el mateix. No, és el transfons, el futbol, però al final et parla una mica de la vida i et dona ganes de viure, Ted Lasso.
És cert, tot i així, avisa futboleros, realment, si us agrada també el futbol, té molts punts atractius, si us agrada el futbol. Per exemple, està ambientada a la Premier League. Aquesta temporada tercera, que fa una setmana que s'ha estrenat, han tingut un acord exclusiu amb la Premier League, de les equipacions, els equips, els estadis, una cosa, li dona també una veracitat i un accés al món darrere del futbol, que també és molt atractiu, i alguns personatges ja comencen a ser calcomanies d'altres referents futbolístics. Per exemple, aquesta temporada fitxen un jugador que és molt Zlatan Ibrahimovic, o el gran rival, Ted Lasso, que era el seu assistent de la primera temporada, s'està convertint en un Mourinho molt fort. Per tant, també és això.
Hi ha referències a d'altres.
Que no s'espanti el futbol, com a, si no us agrada, però és veritat que si a sobre us agrada també el futbol, la gaudireu molt i és això, és molt
atrevent. I es pot veure a Apple TV, crec?
Sí,
només a Apple TV,
És la sèrie més famosa d'Apple TV Plus, és la que ha guanyat més premis i realment s'està convertint en la bandera d'aquesta plataforma.
Poques vegades crítica i públic es posen d'acord i Ted Lasso és una d'aquestes poques.
L'altre dia van anar tot l'equip de Ted Lasso a la Casa Blanca a reunir-se amb Joe Biden, imagineu-vos.
És una sèrie, però que s'ha acabat ja?
No,
han estrenat la tercera temporada fa una setmana, sí. Alguna cosa així, i sembla que serà l'última, han dit que sí que posa fi a aquest univers, però podria haver-hi spin-off, jo crec.
Sí, el tema és que el creador i protagonista, el Jason Sudeikis, diu que ja, per ell l'argument o l'arc argumental del seu personatge ja està tocant a la fi, sembla que està una mica cansat ja, però els personatges, segons ell, són tan rics que podria sorgir d'aquí
d'una sèrie, passem a una pel·lícula.
A una pel·lícula. Pensant en feel-good movies i pel·lícules que això, que ens deia un bon sabor de boca i un somriure, penso molt en una pel·lícula del 2011 que es diu Crazy Stupid Love.
Tu corte de pelo es supercutre y usas una 44 cuando deberías usar una 42. Tarjeta de crédito. ¿Tienen carteras? ¿Te acostarías con él?
¿Qué dices?
Sí, es posible.
¿En serio? Tienes que recuperar tu hombría.
¿Puedes ponerte algo, por favor?
Perdona, ¿te molesta? Muy guapo.
Crazy Stupid Love.
2011,
2011,
sorpresa,
sí. Ja passa el temps. La podeu veure a HBO Max o a Prime Video. I bé, és d'aquestes feel-good movies que entre ella hi ha una tradició més de feel-good movies romàntiques, no? També quan Harry Potter sali,
sí,
no?
Vaja,
el cap.
Quin clàssic.
I en aquest cas, vindrà a ser una mica un Love Actually nord-americà, una resposta una miqueta nord-americana a això, juntant grans actors, en aquest cas Ryan Gosling, Emma Stone, Steve Carell, Julian Moore, Kevin Bacon i Marisa Tomei, entre altres, que més que ser diferents personatges que van amb els seus problemes amorosos, estan relacionats, no? Perquè després anem veient la pel·lícula com forma part de la mateixa
com
família.
Com l'actuali, no? Al final, exacte, cares conegudes, sí, històries que semblen independents,
exacte,
i que després
es llavors aquest trobant. Parteix un divorci, no?, de Steve Carell i Julian Moore, i un guru una miqueta que apareix per allà, Ryan Gosling, que ajudarà Steve Carell, que sempre que el veig en pantalla, doncs és un actor feel good, encara que també té papers dramàtics.
És veritat que hi ha actors també feel good, eh? Que ja és garantia de que sí, riuràs.
És una pel·lícula molt entranyable. Jo cada cop que la veig em deixa això. Bon sabor a boca, i és més la típica que potser la fan a la tele, tu has de treballar, no?, i l'enganxes i acabes enganxat a la pel·lícula i t'espatlla les hores de treball i de sol.
Alguna altra pel·lícula?
Sí, però ara anem amb una sèrie.
Ah, sèrie.
Sí, ara farem una sèrie.
Doncs ara anem... despistat aquí,
sí, eh? Sí, t'estan liant, sí. Emma Stone, estava pensant, un moment, Emma Stone també és una actriu feel good, no us sembla?
Sí, sí. També.
Sí, bueno, ara anem amb la sèrie que es diu Los Durrell.
Don't talk to him. Everybody here only speaks Greek anyway. He's on holiday. We are here to live like local people.
Aquesta no em sona tampoc, Paula.
No, doncs també te la recomano.
I tant.
Anna, més deures.
Sí.
Tinc un grup amb mi, el
teu propi
WhatsApp,
xat,
que,
tu mateixa,
que aleshores no? Ja em vaig escrivint aquí les coses que he de veure. Vale.
Jo tinc una de llista de veure sèries sola i amb la meva parella.
Sí, aquesta sí, també és compartida.
Bueno, doncs sí, els Durrell... Per què ens fa feliç veure aquesta història? Jo t'explico que és sobre una mare de quatre fills, que es queda vídua. Llavors, és com infeliç a Anglaterra, ella viu allà i està vivint a ser casa, que no és feliç, està, doncs això, no? Cuidant la casa, netejant, etc. Sí. I els seus fills no donen un pal a l'aigua. Llavors, arriba un dia que diu...
No.
Arriba un dia que diu, fins aquí hem arribat, ens anem tots a la illa de Corfú, a Grècia, a un paradís, i la veritat és que troben el seu lloc al món.
Quin trencament, no?
És increïble.
Exacte, sí. I és això el que et dona bon rotllo d'aquesta sèrie, perquè t'anima una mica a viure aventures. És una oda a la vida, d'alguna manera.
A sortir de la zona de confort,
sí.
No?
Sí. I això, ells troben el seu lloc al món, i una mica, quan estàs veient aquesta sèrie, tu trobes el teu lloc al món amb ells.
Home, vols donen ganes d'agafar bitllets a refull, ja has dit jo d'entrada. Que són els anys 30, si no m'equivoco, una cosa
sí,
també. És un altre tipus d'illa, no és
clar.
La que trobaràs avui en dia, no? Més turística, però és que donen ganes d'anar-te'n.
Sí, i una altra cosa que fa feliç és que la sèrie està a RTVE.es, sí. Gratis. Gratis també.
Gratis.
Ens fa feliços.
Home, és important, Guillem?
És important, és molt
perquè
important.
Perquè aquí es van acumulant coses, i ja ho hem parlat altres
tantes
vegades,
plataformes...
Que hi ha algunes sèries que dius, que es té de renunciar, perquè és que no...
Però, bueno, és que no vull fer... M'agrada molt RTV Play, però hi ha una gran crítica que em rebenta molt, que és que no puc, potser sóc jo, no puc ficar les sèries en versió original.
Jo sí l'estava veient els Durrell en versió original, No sé si totes,
crec que és l'aplicació de la tele que
Després ho arregleu vosaltres.
En cas, Durrell,
que per cert, deixeu-me que digui una cosa, que avui hem donat aquesta notícia, que segurament, no sé si ho sabíeu, que Cinesa ha fet aquest com abonament, ara que parlàvem, no?, de plataformes, per anar tarifa plana, no?,
ja
durant un mes a veure qualsevol pel·lícula, 16 euros.
Està molt bé.
Al mes.
No,
una mica més car, 18, crec, per les sales de luxe.
Jo fa anys que ho reclamo, perquè a altres països, per exemple, a Anglaterra, que tinc més familiaritat, el carnet o la tarifa plana de cinema fa molts anys que funciona. I, a més, que fa molts anys que és un problema el preu del cinema, i llavors me n'alegro moltíssim, i a veure si això també serveix per despertar l'interès del públic.
Ojalà una tarifa plana amb les plataformes, també, de totes.
Això
no?
Crec que no passarà. Tant de bo.
Ja fan una tarifa plana. Sí. Totes tenen
tarifa
plana.
Però que al final això és com convertir també el cinema, no?, en una plataforma
sí,
més.
Sí, clar, és que estem en un moment que el cinema ha de donar facilitats per anar al cinema, perquè és que si no té la batalla perduda.
Si vas més de dues vegades al mes ja surt a compte.
Sí, tant i tant.
Va, no ens desviem del tema.
Doncs mira, una que
vaig veure
al cinema i que m'encanta, i que a més, atenció, perquè té el rècord aquesta pel·lícula, la seva pel·lícula amb millors valoracions a la crítica, a la web Rotten Tomatoes, que és com la gran bíblia d'acumulació de crítiques, més de 200 crítiques publicades, un 99%, estem parlant de Paddington 2.
Señor Gruber. Oh, ¿qué es esto?
Ah, eso es Londres.
¡Qué maravilla! La tía Lucy siempre ha soñado con venir a Londres. Si viera esto, sería como si al fin hubiera venido. ¡Tía Lucy!
Oh. qui no sàpiga de res de què vaig sentir ara aquesta veu, que no s'espanti, és un os.
És un os, clar, per això estem parlant de Feel Good Movies i d'alegria, i primer que hi ha més entranyable que un os que parla. Que a més un os que només porta... que va vestint només amb un impermeable, que a més... És aquestes disfresses que si la volguessis fer literalment...
Home, i és que el que va anar berenar amb la reina d'Anglaterra, no?
Sí, és que és un símbol de Gran Bretanya, i a més Gran Bretanya serà el que vulguis, però a nivell de cinematografia saben fer feel good movies. Saben que si Love Actually, Rock the Boat, Full Monty... I Paddington 2 és millor que la primera, de fet, i representa tot aquest bon rotllo, aquesta alegria que despèn aquest bon osset, que bueno, ell és de Perú, però acaba a l'estació de Paddington, adoptat per una família anglesa, i viu amb ells intentant allò, buscar la vida anglesa, però aquí, aquesta segona pel·lícula té un gran rival, que és Hugh Grant, fent d'actor, i és de les primeres pel·lícules que el Hugh Grant ja comença a estar de volta de tot i riure's a si mateix, que m'encanta, i acaba la presó al Paddington intentant escapar de la presó i demostrant la seva innocència. És realment pel·lícula que agradarà a tothom i que és per mi una definició de feel good total.
Paula, què volies dir?
No, estava pensant que també a Anglaterra també fan feel bad series. Estava pensant
bueno, és que ells són molt feel
en Shameless, estava pensant en
Les dues cares de Gran Bretanya, per difondir, perquè tenen sempre aquestes dues vessants.
A veure, l'osset Paddington, no sé si has dit o no el podem veure.
Ara mateix està disponible a HBO Max.
HBO Max, perfecte. I si ens has dit, si no n'hem vist cap de les dues, no cal que mirem la primera, podem anar directament a la segona?
No, podem anar a la segona. I les dues també són dues pel·lícules molt similars, no? Però en aquest cas sí que la segona és més bona, una pèl més bona que la primera. Però bueno, veieu les dues, amb un té, amb unes pastetes...
Com el Padrino.
Unes sàndwiches, també, allà.
L'hora del té.
Va, Paula, més capítols que en generin més felicitat quan els veiem.
Doncs mira, ara ens anem al Parlament Europeu amb la sèrie Parliament.
Usted es su asistente, ¿verdad?
Sí.
¿Y puede sustituir a su diputado?
Sí. Bueno, en realidad acabo de llegar a la oficina y... Ajá. La verdad es que aún no...
Eso me importa una mierda.
A veure, així d'entrada, quan has dit...
Parlament Europeu. Brussel·les.
Home, molt feel good, no m'ha semblat, però ja veiem que el to és diferent, no?
És una comèdia sobre un becari que, després d'estudiar molt, de ser el millor estudiant de la seva promoció, etc., aconsegueix les pràctiques que tots volen, no?, al Parlament Europeu, i se n'adona que allò és, vamos, és un cristo. Que ningú sap què fa allà, ningú sap... fer res allà i que bueno, sap el mateix que algú que porta anys al Parlament Europeu. D'alguna manera, jo la recomano perquè te n'adones que les coses tan serioses que es parlen a la política al final no són tan serioses i et pots riure d'ells, no?, també,
sí,
ara que estem en tanta crispació. I bueno, la traduïm a Filmin. El protagonista diuen que s'assembla a Errejón.
Té una retirada, és veritat.
Sí,
sí.
Sí, va ser un...
És divertida, realment. També en algun capítol es parla del conflicte de Catalunya-Espanya a portar al Parlament.
És veritat, sí, perquè tot comença després del Brexit, setmanes després del Brexit, i també es parla, és veritat, fan...
Escola per allà, també.
Deixa'm dir que la vam estrenar al Seizaos Fest molt abans de que arribés a Filmin, i que és d'aquestes que també em produeix feel good d'haver seleccionat i després que hagués trobat també una distribució aquí, perquè és molt divertida, com us deia la Paula. I a més que tampoc... A vegades aquestes sèries polítiques de comèdia són molt més destroyers i més cap a la desafecció de tal, però també té un punt allò de poca seriositat que està molt benvinguda.
Sí, és molt xulo.
Va, què més, Guillem? Et toca tu.
Us volia proposar una proposta bastant dels últims mesos, i a més espanyola, que la filmografia espanyola no acostuma a ser tampoc una feel good en general. Són més britànics, o els francesos també, però em va deixar molt bon sabor de boca, i és una història molt maca, molt humana, que es diu Basil, i la protagonista és el Carl Ejalde.
Què passa, papà?
Que yo no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales.
¿A una persona?
Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
Se quedará solo unos días. Una semana, como mucho.
Mire, al albergue no puede volver.
Entonces díganme...
La verdad, ¿qué va a hacer?
La tenemos a Filmin disponible y es al carrer Ejalde, que es jubilat, no sap molt bé què fer amb la seva vida, i un dia coneix un búlgar, un noi búlgar, que es diu Basil, que està allà a València, està ambientada a la pel·lícula, i no té casa, no té on hospedar-se, i l'acull a casa seva. Llavors descobreix que és molt bo jugant a escacs i al bridge, ell forma part d'un club de bridge, llavors a partir d'aquí dona acollida a un personatge que anirà veient que és molt brillant i que il·luminarà una miqueta la vida de la gent del seu voltant, la seva filla, que és la Alejandra Jiménez, la Suri Sánchez, que és una de les amigues del carrer de Halle, i és aquelles pel·lícules que, amb un missatge social també, no?, de, també acollida a gent més necessitada, et parla de, doncs, que a vegades aquests canvis de la vida estàs tancat, no?, i que no vols conèixer gent nova o de més, i apareix una persona, en aquest cas el bàsic del títol, que t'obre una mica el món i et fa estar millor, no? I és una pel·lícula que reivindica molt això, tant la vessant social del canvi positiu com l'acollir i canviar una miqueta també la teva vida. Jo crec que el concepte canvi de vida també, com el Zurrell, és molt habitual també en aquestes pel·lícules.
Et dona una certa esperança.
Sí,
no?
Una mica aspiracional, no?
Pot haver-hi una altra realitat possible i hi ha sortida, no?
En qualsevol moment puc fer les maletes... I
sí,
posar...
De fet, en veritat és un desig ocult que tots tenim, no?
Una altra sèrie, la Paula, va.
Bueno, i ara jo recomano també, una mica estrany la meva recomanació, però us explico el perquè. El Ministerio del Tiempo.
Este es su primer trabajo en el Ministerio. De venir a 1808.
Aquesta. Tu l'has vist?
No l'he vista.
Bueno, doncs és una...
Molt malament, és que em suspendreu,
bueno, bé, perquè no, et sorprenem.
No, i així també les veus. Clar,
clar. I, bueno,
no
des...
puc mirar-ho tot.
Bon dia.
Una patrulla de tres persones que se'n van a fer viatges en el temps de la nostra història, no? Uh-huh. I són passatges de la història més o menys coneguts. I això és el que jo crec que ens fa sentir bé un cop acabem cada capítol del Ministeri del Tiempo. I és que en cadascun d'ells aprenem alguna cosa. Mm-hmm. Saps quan te'n vas a dormir i dius... Oi?
Ai, mira que bé.
Sí,
no?
Avui sí, m'emporto això.
No te n'aniràs doncs... a dormir i...
Sense saber una cosa.
Sí, sí. Traducció nefasta. Sí. Però vaja, ja ens hem entès.
Doncs amb el Ministeri del Tiempo passa això. Passa que aprens... o sigui, és algú més que pur entreteniment. I això també s'agraeix de vegades. Te'n recordes que sempre que l'emitien a la 1, sempre a Trending Topic, algun personatge històric. I això també et senties una mica orgullós d'això. Doncs això està també a Televisió Espanyola i és gratis i està molt bé el Ministeri del Tiempo.
Pues perquè no l'hagi vista, és una sèrie que en el seu moment doncs, ja va tenir molt de
necessària,
ressò, no?
S'estudia a les escoles també.
Sí, molt ben escrita, ja sent que la Paula és una ministerier, és una dels fans del Ministeri.
Sí.
Però bé.
Amb què acabem, Guillem?
Acabem Feel Good Movie, per mi també molts cops és sinònim de bona cuina i bon menjar com chef.
Feliz cocinando para otros.
Lo del camión es genial. Un lienzo en blanco para tus sueños. Haré que te lo traigan.
Gracias.
No me las des todavía.
¿Qué vas a hacer?
Canvis de vida, un xef d'èxit que se li cau al restaurant
vida,
i decideix agafar una furgoneta d'aquestes que són cuina i dedicar-se a fer entrepans cubans per als Estats Units. És el Jon Favreau, director i actor d'aquesta pel·lícula, on també apareix Robert Downey Jr. o John Leguizamo i Scarlett Johansson. És això, com canviar la teva vida amb alegria i donar-li una volta a la teva rutina, en aquest cas, cuinant molt bons entrepans.
Mira, no sé si m'ha donat com aquest bon rotllo. El que segur que m'ha donat és molta gana, perquè ara mateix...
És el que us passarà amb la pel·li.
Moltíssima gana. I ja m'has estat parlant d'aquests entrepans i això, i ara només tinc ganes d'arribar a casa i sopar. En fi, Paula, Guillem, que vagi bé. Ens retrobem la setmana vinent. I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà al Bastem?
Doncs analitzarà el contingut de les pàgines pornogràfiques amb una educadora social experta en violència masclista i més tard entrevistarà el periodista Xavier Grasset, que acaba de presentar, de publicar el llibre La pausa dels dies.
Doncs nosaltres ens acomiadem aquí. Ja sabeu, ara el Tu diràs des de Llívia. Fins demà, que vagi bé.